Si estando un hueso descubierto, entra erisipela malo. Atenció, contrabandistes. En breus instants comença l'assemblea de Majares.
Tiruririp, tirurip.
Ambulància està arribant. Perquè si els Majares ens fem mal, ràpidament arriba la Remei. O alguna altra cosa. Diumenge, no sé quin dia de gener, comença l'assemblea de Majares.
Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.
Contrabanda.
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 La 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 la.
Qué bonito.
Molt bona tarda, contrabandistes.
Que de risses, eh?
Que de risses, eh? La risa és cura. És una de les millors coses per la vida, diuen. Riure. No sé si és veritat o no, però avui ho comprovarem.
Bueno, de risses i xascarridos anirà el programa Majar avui. Benvinguts, sí, benvingudes, contrabandistes. Avui diumenge que estem, a dia ja 22 de gener, dos petitos d'enero, 2012, això és l'Assemblea Majares, benvinguts a aquest programa dominical i quinzenal que porta ja pràcticament 15 anys d'existència, el programa que tota sogra voldria com a gendre, i que com sabeu pues, succeeix el Rizoma Marinoski, els nostres cunyaus radiofònicos, que avui han estat xerrant més a saber quines coses, però com imaginem, com sempre, des de l'antropologia. Pues estem a Contrabanda FM, Dial Lliure de Barcelona, 91.4 del Dial de Barcelona i Rodalies i www.contrabanda.org. Amb el dubte aquesta setmana de si realment ens sentiu bé, la gent que ens escolta des de la freqüència modulada.
És una pregunta, vols dir?
És un dubte, una incertesa, una pregunta també, si vols veure-ho així, que ampliem pues, a la nostra audiència, a la ciutadania que ens escolti des de la FM i que ens digui si ens escolta bé, des d'on ens escolta, perquè això ens ajuda a veure si certs pirates i bargans de la FM ens estan tapant, silenciant o saturant, etc, etc. O sigui que us agrairíem, ens ho podeu explicar, com moltes altres coses que podeu dir, en un telèfon.
93 317 73 66 317 73 66. Algun altre idioma?
Bueno, ahir ho vam fer, és que ahir vam fer, ara ho explicarem tot.
En argentino, però, hiciste.
I en galego, en euskara, sí, en anglès, sí. Som un internacional, ara explicarem què vam fer ahir. Bueno, doncs pues podíem començar presentant-nos, no? Ja que hem estat dient tonteries, ja, per aquí.
Sí, aquí Eduardo Mones Tijeras, com sempre, li ha una miqueta el control de so.
El descontrol de so.
Abans que vingui el nostre estimat
Ernesto Chimajara, bona tarda. Què vols dir? Que
vingui a substituir-me, perquè sempre em substitueixes al final.
Bueno, fem un rotatiu. És un programa rotatiu, no?
Sí. Avui serà un programa ple de jocs, eh? Gràcies al Quimet Sabater, del qual sortegem uns punts que tenen molt a veure amb l'anatomia humana, que és un dels temes també que parlarem avui.
Sortejarem avui aquest llibre, dius?
A la gent que truqui al 93
317 66. Doncs és amb el que has començat, no? Introduint el programa d'avui.
Sí, el llibre també podríem sortejar, el que no és meu, o sigui que hauria de preguntar-ho primer, però és un bon llibre. Però bueno, primer presentem el programa.
Continuem les presentacions.
Tenim aquí darrere l'Oliveta cotillejant coses que hi ha per aquí. Saludi a l'audiència, sisplau.
Hola, bona tarda.
I faci el favor d'agafar el seu lloc habitual.
Olivet, aquí felicitem per la seva...
Reentré.
Recent, no? I recent...
Llicenciada.
A una mística, es diu això?
A una mística?
Quan fas anys, bueno, però és que el Santoral i fer anys a vegades va molt de la mà.
No entenc res.
Bueno, que la felicitem per haver fet anys.
Ah, molt bé, felicitats, eh? Quants?
Molt bé. Molt bé, i després tenim aquí la nostra invitada d'avui, que millor que es presenti ella, perquè jo no sé com es vol presentar, i deixarem aquesta llibertat.
Hola, jo sóc l'Anna, la doctora.
Anna, la doctora.
Anna, la doctora.
El consultori de contrabanda.
Exacte.
Això mateix.
Una nova secció que farem, dissecció. Doncs pues, bueno, pues, de moment aquestes quatre persones, a esperes de que s'hi sumi potser a qualsevol altra mahara, o espontània vària, sigui per telèfon, aquest telèfon que hem dit repetidament, o sigui físicament o d'altres formes, doncs farem aquestes quasi dues hores de programa, avui en directe diumenge 22 fins a les 9 del vespre, i ja sabeu que han diferit també el pròxim diumenge, i crec que per últim cop, això ho hauríem d'haver preguntat ara aquí una companya fa poc, pues per últimes vegades pues també escoltant-nos els dimecres a les 12 del migdia, en vistes de que en breu ja, com que ens hem portat malament, ja no es tornarà a sonar en aquest horari. I després, si no, també ens podeu estar escoltant ara mateix des del nostre podcast, blog, que és...
mahares.contrabanda.org.
Exacte, on podeu escoltar-nos i descarregar tots els programes, bueno, dels darrers anys, com per exemple el darrer que vam fer fa dues setmanes, en especial sobre el cas 4F, sobre
el desmontatge,
aquesta, exacte, el desmontatge, aquesta campanya va desmuntar aquest cas de manipulació i criminalització policial, i qualsevol altre programa que hagin fet els darrers temps. I bueno, doncs igual que ens podeu contactar trucant-nos un telèfon, també ho podeu fer d'altres formes més modernes, no?
Sí, hi ha el correu electrònic, que el programa és assembleamajares@gmail.com.
Molt bé, que el saps. Que
i després hi ha el de la ràdio mateix, que ho treballem de fer. Ui, perdoneu. És un cinglot, això és una de les petites...
Això és bo, és bo per la salut.
Sí, és bo, eh?
És aquest dinar de com més Déu, no? Sí. Que no l'has acabat de
però són enfermetats radiofòniques. Nosaltres un dia volíem fer unes cunyes, que això va quedar en via morta, que eren les cunyes sobre malalties radiofòniques, que és pues, tenir cinglot, tartamudejar...
Sí, se sent també aquestes quatre.
El flato és menys radiofònic, eh?
Tot això són malalties radiofòniques perquè no donen una bona qualitat del missatge, de la comunicació.
O quan menges quicos en directe.
Exacte. Això és un vici radiofònic.
Bueno,
és una drogadicció, no?
Sí, podríem dir-ho així.
Ja està, ens estem repetint. Bueno, va. Doncs, bueno,
espera, si que no has dit, no has dit. Estaves...
Ah, contrabanda.org. Contrabanda.org directament, si voleu saber qualsevol cosa, perquè allà hi ha tota la informació.
Exacte. I després...
Si no,
l'últim mètode, el més clàssic i en el fons més entranyable, més
romàntic, no diràs?
Exacte. És l'apartat de correus, on últimament estem rebent missives de lo més...
Multes i més multes? No?
Bueno, romàntiques, patològiques, depèn de qui ho miri, no? Però bueno, com a mínim curioses, que és el 748 del 080 80 Barcelona. 748-080-80 Barcelona. Si voleu que arribi els Majares, fiqueu a l'atenció Majares. Si voleu que sigui per la doctora Anna, pues, al consultori de doctora Anna. I llavors, bueno, pues ens arriba, quan analitzarem degudament, no?
Sí. Molt bé, doncs què, comencem el programa?
Vinga, ja estem en ello, però sí. Doncs avui, doncs això, dedicarem el programa... Què? Parlarem de...
L'Aleta James, també.
Sí.
Que ens ha deixat.
Ja ho veurem. De què parlarem.
Ha passat de laboratori, a dissecció.
Junt amb Don Manuel, no?
També.
I la calle no és suya, però ja no serà suya, però les ondes sí que seran nostres, no? Sí. Clar, música.
Dediquem aquest programa a la gent d'Astúries, que està en la maratón.
Ara us explico, exactament.
I avui en el disco de la setmana del programa tenim la banda sonora de The Bother Rock, una pel·lícula que parla de les primeres ràdios lliures que va haver en aquest món, que era aquesta que anava un barco pirata pel canal de la Manxa,
Caroline.
Ràdio Caroline. I bé, posarem David Bowie i Let's Dance, perquè les ràdios lliures donguin música i per ballar.
Dance in the Radio.
Bé, contrabandistes, esperem que heu ballat una miqueta des d'allà on ens estigueu escoltant amb aquesta gran cançó de David Bowie.
Sí, visca el glam.
La seva primera època. I bé, visca, doncs...
Anem a fer un intent, no? No sé si, bueno, almenys durant el programa d'avui ho hem apuntat, estem, com que coincideix que avui diumenge 22 és l'últim o penúltim dia de la marató de ràdios que estan organitzant les ràdios lliures d'Astúries. Volíem en algun moment connectar amb ells. Malauradament l'streaming que estan llançant des de Ràdio Cucà d'Oviedo doncs no és que estigui funcionant tot el rato. Ara sí?
Ara mateix surt. Però, així que farem punxades intermitents, no?
Ahí està.
Anirà apareixent com un símptoma del nostre propi programa.
El nostre...
No? Mm-hmm. Punxem llavors la marató?
Sí.
Ràdio L, per este maratón.
Yo he venido de parte de la casa incendiada,
que és un programa que empezó a emitir en octubre del...
Estem fent un especial de Radio Vela, que és una ràdio de Madrid, i bueno, anem a escoltar una miqueta. Ah, no, que ja ha saltat.
Sí, és el que dèiem, és una constant. La qüestió és que ahir, si teniu interès una mica també saber sobre per què es fa aquesta marató i què està passant amb les ràdios lliures a Astúries, doncs en breu pujarem un àudio al podcast de Contralanda, que és podcast.contralanda.org, que és el programa especial que vam fer ahir la tarda amb un company de Ràdio Lila des de León i alguns contrabandistes, on vam estar connectant amb la gent de Ràdio Cuca d'Oviedo i punxant estones, que com ara, pues, quan l'estímic ho permetia. I després, si no, rematem el programa del dia de Nadal, no? Que tots els majares recordaran que vam poder connectar amb un company d'allà. Ens explicava, pues, això, com estan sent perseguits d'una forma força original, en aquest cas, les ràdios lliures d'allí, que és a partir de coaccions a les comunitats de veïns on tenen l'antena i l'emissora, i que, segons com reacciona a la comunitat de veïns, a cartes que reben per part de les autoritats d'allà, fiquen problemes a que les emissores puguin continuar emetent des dels seus respectius edificis o cases. I això és el que ha motivat que les ràdios asturianes s'hagin organitzat allà amb una coordinada de ràdios i hagin fet aquesta marató, al qual ha fet una crida a totes les ràdios de l'Estat a que hi participin, pues, punxant-les i oferint materials. Ara sentíem Ràdio L de Madrid, però hi han participat, pues, moltes ràdios, Ràdio Topo de Zaragoza, les ràdios gallegues, Ràdio Irola i Ràdio de Bilbo, Bronca, i Contrabanda també, de fet, han punxat aquest matí a una hora molt radiofònica, molt majara, a les 6:30 del matí, més o menys.
Sí, a millor.
A millor hora. El programa que van fer el dia de Nadal als majares, i sembla que gràcies a la seva no, altíssima qualitat nadalenca, doncs, bueno, l'han estat punxant. I bueno, doncs, ahir us rematem si voleu saber una mica més de detall, i si no a la web, almenys la de Ràdio Cuca.
Sí, que és www.radiocuca, les lletres, no vol dir C-U-C-A, sinó Q i K, .org.
Entendible. I bueno, i tant, ara salta ràdios d'allà,
és
per exemple.
És molt cuca la Ràdio Cuca.
Sí, de cucaracha, no? Exacte. Creo que viene. Ràdio Caràs de Xixón i bueno, altres ràdios allà, les quatre ràdios lliures, que al final, quan ens va trucar ens va explicar el cas de tres ràdios, en aquest temps que ha passat, aquests principis d'anys, hi ha una quarta ràdio ja que està patint el mateix. Pues bueno, això és el motiu d'aquesta marató, que ha tingut tant èxit que sembla que l'ampliaran fins demà a mig matí, i tot, de tant material que tenen.
Molt bé.
Pues molt bé, després ja més endavant al programa us explicarem cosetes d'una altra, l'altra ràdio lliure de la que vam parlar el 25 de desembre, no?
Pues queda, punxem una mica?
Venga, a veure si aguanta.
Gente y personas de otras radios, agradecer, pues, a todas las radios, ¿no?, que emiten la Casa Incendiada, pues como son Radio Bronca, como es la...
Molt bé, fins aquí. Ha dit Radio Bronca, això està bé, perquè és una de les ràdios lliures de Barcelona.
104.5.
Tots som una gran família.
Sí, ahí està.
Potser no som tan corporativistes com els metges, però bueno, no parlarem d'això.
Tot va lligant, no? Bueno... Tenim el nostre punt de corporativisme, si no, consulteu la...
Cooperativisme o corporativisme?
Corporativisme. De corporalitat, radiosiures.info. I allà també trobareu tots els percals legals i que ens han obligat a haver-nos d'ajuntar d'alguna o altra forma. Molt bé, doncs anem aterrissant, no, us sembla?
Sí.
Una miqueta.
I per tant, doncs farem un d'aquests primers jocs, que és agafat el llibre d'Aforismos d'Hipòcrates, un dels primers tractats mèdics de la cultura occidental, i hi ha uns punts de llibres del Quimet Sabater que sortegem, bueno, regalem directament a la gent que truqui, i doncs bé, aniré passant aquí entre els tertulians, els contertulians, i
tontulians.
Haurem d'obrir cada una de les pàgines i després escollir un dels aforismes que hi ha per llegir-lo, no? I a veure què ens aporta, i fins i tot podem fer-ne una petita reflexió. Jo agafaré l'aforisme número 18 d'aquest llibre, dels aforismes d'Hipòcrates, Hipocràticos, que... perquè estem a la medicina hipocràtica. Encara o ja no? Es va passar. Però això és una altra pregunta.
O hipòcrita.
Hipòcrita.
Això és una pregunta. Perquè hipocresia, perdó, abans que...
Ve d'hipòcrates?
Algun tipus de lligam ha de venir, evidentment, no? De... Digo jo. Hipòcrates.
Jo sóc metgessa, no lingüista.
Vale. I... Això pel següent programa.
Exacte.
Va, invitarem a algú de l'acadèmia.
Doncs vinga. L'aforisme número 18. Volviendo a las estaciones, en la primavera y entrada de verano, los niños y los próximos a la infancia gozan buena salud y están alegres. Los viejos en el estío y parte del otoño, y los de mediana edad en lo restante de la misma estación y en el invierno. Así que nosotros en invierno, que somos de mediana edad, deberíamos de gozar de buena salud y estar alegres.
Bueno, es el caso, ¿no?
Es el caso. Molt bé, pues paso el llibre, perquè després l'Oliveta llegeixi el segon...
En algun altre moment?
Aforisme. Sí, en un altre moment.
Ah, anirem fent tastets, no?
Tastets.
Sí, improvisats, no?
Mm-hmm, molt bé, després ja sortirà segurament, l'atzar ens portarà una mica a lligar tot el que volem xerrar o intentar xerrar avui, no?
Sí.
De moment, ja que tenim la sort de comptar amb una Mahara invitada avui, que bueno, esperem que ja a partir d'avui ja es consideri d'una o altra forma Mahara, doncs volíem aprofitar i xerrar. A nosaltres ens agrada xerrar de coses, no? Amb 15 anys hem xerrat de moltes coses, malament o bé, això ja no ho sabem, però aquests últims temps, doncs, d'alguna forma, com que ha estat un any, el 2011, bastant convuls, doncs algun tema que ha anat sorgint, doncs, per exemple, és la situació de que d'alguna forma el sistema de salut sanitat en aquest país està vivint, en aquest país o en aquest estat, o ja a nivell global fins i tot, amb totes les retallades, però al mateix temps mobilitzacions en la seva defensa que estan sortint. No? Llavors és un tema que ens agrada, que a vegades no hem tractat, senzillament hem anunciat coses, no? Alguna notícia d'actualitat, quan s'han donat això, mobilitzacions o tancaments a hospitals, etc. I no hi hem entrat en profunditat. Tampoc contem molt fer-ho avui, però bueno, ja que tenim la sort de tenir aquí la doctora, que segurament té una opinió formada més des de dins, que compartís amb nosaltres i poguéssim així invitar la gent a que tingui ganes de participar-hi, que ho fes pel telèfon o per com vulgués.
Sí. I altrament hem aprofitat per obrir la secció de consultori de la doctora, no?
Llavors, ja, si sorgeix i hi ha ganes, doncs segurament també aniran sorgint moltes coses, no?
Molt bé.
Guiats per tots aquests juraments hipocràtics.
Mm-hmm. Perquè, per exemple, jo ara em venia una pregunta al cap, per començar, per exemple, que seria, realment, si estem dient, plantejant, no, el tema de defensar la sanitat pública, no? Però des de quan existeix la sanitat pública?
Comencem des del principi, no?
No ho sé, o sigui, jo sé que hi havia hospitals però en l'església o coses d'aquestes, no sé, clar, dir, no existia l'estat com a tal o aquestes coses, llavors anem una miqueta allà, o no sé.
Tu ets historiador, no?
Sí, potser l'hauria de respondre jo, però no en tinc ni idea, però si no ho sabem no passa res, eh?
Jo desconec des de quan tenim sanitat pública, però ja lligant més amb el tema d'ara i de les protestes, penso que tenim un sistema públic actualment molt potent i que ha costat molt de crear, no? En el nostre país, doncs, no? Després de tot el moment del franquisme, en molt poc de temps s'ha construït i consolidat un sistema de salut molt universal i de molta alta qualitat, i que això és un dels problemes d'ara actualment de lo de les retallades, no? De que venim d'una base molt bona i que ha costat i que se l'estan carregant en molt poc temps i sense massa protesta o la que hi hauria d'haver des de la societat perquè penso que no som prou conscients de
lo que implica, no?
Del que tenim i del que està passant i de les conseqüències que tindrà el que està passant.
I de lo difícil m'imagino que seria més endavant fer marxar enrere, no? Perquè un cop desmantellat un sistema d'aquestes magnituds tira enrere, no? com ha passat a altres països. Bueno, a més, en el cas nostre, no? De l'estat espanyol, i una cosa que a vegades ho hem comentat aquí, que s'afegeix al fet de que a sobre, diem, no fa tants anys, no? Que no sé si això respon a la pregunta d'Edu, però a nivell almenys així més local, estatal, pues no porten tantes generacions gaudint d'aquest sistema sanitari a l'estat espanyol, precisament.
Clar, no. I això jo crec que l'origen del sistema sanitari doncs venen, no?, d'això dels hospicis i llavors poqueta a poqueta es van fer, però clar, el concepte mèdic com l'entenem ara és una cosa molt nova. Molt nova.
Mm-hmm. Bueno, i aquí suposo que d'alguna forma s'afegeix que bueno, el sistema en el cas de l'estat espanyol o concretament de Catalunya ha anat, bueno, conformant-se també a partir d'experiències, m'imagino jo, fora de lo que és el marc institucional, com poden ser coses per remuntar-nos, no? El moviment de les mútues i tot això que ha acabat sent una part del propi sistema, complementant-lo, segurament potser fins i tot ja com un sistema privat, però que en els seus orígens imagino que devia tenir un sentit de suplir lo que no podia cobrir l'Estat i que per la gent...
Que no feia, no existia.
Exacte, que no tenia recursos, pues s'organitzés com ho feia en altres àmbits quotidians, no? Com podia ser el consum o bueno, coses que el cooperativisme d'alguna forma durant moltes dècades van anar suplint, no? Pues imagino que en el que és la gestió de la salut, coses com les mútues és el que van anar compaginant aquest, bueno, o intentar cobrir tot això. Evidentment tot això queda molt lluny, no? I ara les mútues segurament estan molt lluny d'aquest esperit.
Clar, pregunto, jo, no sé. Sí, no soc gens una experta del tema aquest, però suposo que estigui en un origen, la sanitat privada està per suplir unes coses que no cobreix la pública, perquè era una cosa molt més genèrica, i jo crec que ara bàsicament és perquè la salut és un negoci. I quan clar, hi ha negoci, hi ha una gent que s'hi posa perquè...
Negociants.
Perquè uns negociants.
No som, bueno, o que és el negoci, no el que estàs fent, el que els mou, no? Aquestes,
i després, doncs, també el que, bueno, el que sempre passa, que quan tu tens un servei públic, vol dir que els recursos són més limitats, i per tant hi haurà una sèrie de coses que no tindràs, no? I la gent, doncs, potser no tindràs un llit privat, amb una habitació, amb una televisió, i només per tu, i no tindràs hora l'endemà, i tot això, doncs, si tu pagues, pots tenir-ho. El que també sí que, i ara aprofitant, no?, perquè sóc una gran defensora de la sanitat pública, penso que després també hem de veure el no deixar-nos... Bueno, i no deixar-nos enlluernar per aquestes coses, i que pots tenir... Jo crec que la sanitat pública, ai, la sanitat privada té un confort que la seguretat, la sanitat pública no té, però la qualitat normalment és més alta a la sanitat pública. I quan a algú li passa una cosa greu, no?, fins i tot, pues, el senyor rei ve en un servei públic a fer-ne ús.
Clar, que són coses diferents, no? I entren ja en el nivell de prioritats, com en tantes altres coses que la gent es marqui.
Jo entraria, començaria per fer una radiografia de...
Mai m'hi he dit.
Del que està passant, una miqueta de tot plegat, no? Perquè més o menys ho coneixem, sabem, no? Però
bueno, potser ho coneixem malament. O...
Potser ho coneixem malament, justament, però hem sentit que hi ha concentracions a cap perquè els estan traient de llocs, no?, que estan tancant quiròfans o coses d'aquestes, però no ho dimensionem, llavors aprofitem que l'Anna suposo que ara ho viu i... pensa, doncs, que perquè ens doni la seva opinió. Vinga, va.
Jo el primer que vull dir és que jo no sóc una gran tècnica. Jo parlaré més des de la meva part, més del dia a dia i de trinxeres i d'experiències personals. Hi hauria gent que us podria parlar molt més de números, de coses d'aquestes. No és el cas, ho sento molt.
No passa res, no és per això que t'hem portat.
Ens agraden més les trinxeres.
Exacte. Vale, anem bé, llavors. A veure, el que passa, doncs, és en un moment donat, no, d'aquesta crisi, no, decideixen que retallen la prestació a nivell de lo que és, no, de la sanitat. I també estaria bé explicar el que deies tu abans de la sanitat catalana. La sanitat pública catalana té una característica que la diferència una miqueta d'Espanya, i és que aquí a Catalunya hi ha una gran part de la sanitat pública, que és l'ICS, que és l'Institut Català de la Salut, però després hi ha moltes altres entitats que són normalment de gestió privada i que és el que se'n diu la XUP, que és la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública, que no només són hospitals, també són ambulatoris. Dintre d'aquest col·lectiu pots tenir coses que siguin de 100% ser utilització pública, però que la gestió és privada. Llavors la Generalitat dona uns diners que s'organitzen de la manera que es vol i no de la manera que diu l'ICS, no?
O sigui, seria un equivalent a la xarxa d'escoles concertades amb l'educació.
Exacte. I n'hi ha alguns d'aquests llocs que poden tenir un servei doble. Poden tenir un servei públic i poden tenir un servei privat. Bueno, ja està, però vull dir, perquè això jo crec que... Sí, jo crec que és una d'això. I després també...
I per què creus que tenen aquesta característica? Vull dir, per què s'han decidit per un model així? Ni idea, no?
No ho sé.
Bueno, suposo en part hi ha potser aquesta diferència històrica que potser altres llocs de l'Estat no devia ser-hi, no? Per a bé i per a mal, potser, eh? Dic, aquest tipus d'això de mutualitats o del que sí, que es deu considerar d'alguna forma sector privat, però no en un sentit empresarial. Sobre el paper, després ja com es gestiona això,
clar,
pot canviar, imagino, no ho sé.
Bé, llavors hi ha el moment, no?, de que es talla el finançament per tot el que és els funcionaris, i en qüestió de salut també es retalla el pressupost, i en, pues, quan parlo, o sigui, X, llavors és funcionaris, i els que no estem dintre d'X no som funcionaris, tot i que puguem ser, no?, treballadors d'aquestes organitzacions, que en el fons també és públic. Bueno, la qüestió que retallen el finançament, i després hi ha una baixada de sou, primer de tot, a tots els professionals, més o menys el 5%, però igualment de tot això hi ha un s'ha de retallar perquè no donen els diners. Llavors cada entitat una miqueta gestiona com fer aquesta reducció. Aquí és on han vingut lo dels ERES i pues, el tancament de plantes, el decidir que no es fan quiròfans de tarda,
tancament de centres sencers,
tancament de centres, no posar suplents o persones que estan de baixa per malaltia o que estan de baixa perquè després dels 4 mesos de maternitat decideixen continuar a casa cuidant les seves criatures, pues no se supleixen, etc. No? Totes coses que rebaixen.
I perdona, també hi havia un tema amb les guàrdies, no? De que potser es deixaven de pagar les guàrdies o...
Això va ser també a nivell de les residències, va ser sobretot la gent que
a
està estudiant.
A nivell de residència, exacte.
Van retallar una miqueta el número de guàrdies, de com es feien... Sí. Llavors jo penso que hi ha una part, en aquí es barregen dues coses, o tres, potser... Penso que va haver un moment, ara ja parlo de Catalunya, no? amb l'anterior govern, que crec que es va abusar una mica del tema sanitari com a piruleta política. I es feien hospitals de torn i a dret, i es feien ambulatoris de torn i a dret, doncs perquè és una cosa molt política, i tu... no? La gent li dius que construeixes un hospital i hi ha la falsa creença que això... t'implica tu seguretat, quan tampoc penso que no és ben bé així, no? Llavors sí que va haver-hi en un moment una expansió excessiva a les necessitats i a la guardiola que hi havia, i això penso que és cert, això és des de la meva opinió, però clar, hi ha hagut també després tot unes retallades que s'ha volgut dir que no mermen l'assistència i la qualitat cap a la població, i penso que no és cert i que sí que és que la qualitat que podem oferir doncs va minvant.
La moto s'ha venut és que són, bueno, perquè són retallades que no es poden evitar, doncs que en el fons no afecten a l'important, no? A la qualitat. Que no sé si la gent... Bueno, en general jo crec que si és una cosa que almenys per lo que se sent o es diu és el que més preocupa la gent o el que més està fent reaccionar la gent, no? Que ja està ben retallades a tots els àmbits, però especialment en l'àmbit sanitari, fins i tot més que en l'àmbit educatiu, és el que està fent potser despertar la gent, de donar-se compte, hòstia, potser estem arribant a un punt que el que dèiem abans, no? De no retorn, de perdre uns drets que ha costat molt tenir i que a més no puc gaudir molts anys.
Però jo fins i tot, vull dir, m'agradant el que dius, i penso que la gent no està sent prou conscient, saps? Vull dir, jo tinc pacients, no?, que venen a la consulta i amb tot el seu gran interès diuen, què? Com ho portes?
Com si no li afectés a ell.
Clar, com ho porto? Bueno, doncs, vull dir, a mi com a defensora i com a persona que m'agrada treballar la meva feina, però m'agrada treballar-la bé, doncs no m'agrada que m'estiguin suggerint que no demani unes proves perquè poden ser més cares, o que hagi d'assumir la feina de quatre companyes que estan de baixa perquè no hi ha suplent. Hi ha tota una sèrie de coses que a mi no m'agraden, però penso que la lluita és general. O sigui, i això crec que no ha arribat prou a la societat. No, un no és conscient. Nosaltres fem concentracions els divendres, van ser els dimecres, ara fem els divendres, a davant de l'ambulatori, de, no, de queixar-nos sobre les retallades i a favor de la sanitat pública. Lo lògic seria que la gent, com a mínim els usuaris,
no?,
estiguessin allà, perquè és una cosa, són els nostres drets. Nosaltres com a ciutadà tenim un sistema públic sanitari de qualitat i l'estan destrossant. No és un problema mèdic, és un problema de la societat. Mm-hmm. I això jo crec que la gent encara no ho està absorbint.
Mm-hmm. Suposo, clar, jo deia més aviat que potser sí que s'han vist campanyes o accions que sembla que la gent sí que hagi reaccionat. Potser, clar, se n'ha parlat molt o tenen una visibilitat per lo espectaculars que pugui ser, pues, no sé, mobilitzacions per per ocupar un centre perquè no tanqui, on que sembla que sí que hi ha hagut usuàries, però que en el fons potser són coses molt puntuals i només en llocs on la gent s'ha organitzat o s'ha arribat al punt extrem d'això, no? D'arribar a tancar centres, potser més s'ha vist a fora Barcelona.
Clar, i aquí sí. També hi ha la part aquesta que et deia abans, que jo trobo complicada, perquè jo en alguns aspectes puc entendre que alguns centres sanitaris potser s'hagin de tancar. Perquè bé, no? Pues perquè penso que no? Podríem discutir i ho remeto, oients, a que mireu a la web del Vicenç Navarro, que és on...
Economista.
Sí, i bueno, i és un expert en qüestions d'economia sanitària i té unes explicacions estupendíssimes on ell critica el fet de dir que no hi ha diners, i ell t'explica que els diners sí que hi són, el que passa és que no es volen destinar a sanitat o a educació.
Com es reparteixen, no? També.
Però la realitat és que ara en aquests moments tenim una retallada, no? I que penso que sí que s'ha de ser una mica de, ostres, doncs si tinc dos centres en la mateixa mateixa zona i potser tancant-ne un i l'altre potenciant-lo més puc fer una reducció sense, aquesta és la, no? La gran cosa, sense empitjorar el servei que jo ofereixo, doncs sap moltíssim de greu en el cas personal de la persona que es queda sense feina, però pot entendre's. Però clar, el problema és que dintre d'aquesta cosa que pot entendre's és quan aprofiten a posar mà de moltes coses. I a mi el que em fa por és que el que s'hagi començat és una cadena de disminuir la qualitat de la sanitat pública de tal manera que justifica les mútues privades i que s'acabi tenint una sanitat pública molt bàsica, tipus Estats Units, molt, 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 molt bàsica, i que tothom que tingui diners tingui una privada, per tant la pública quedi només per les classes socials més desfavorides, i que a més això és un peix que es mossega la cua, no? Perquè si no tens pasta i a més tens la pitjor salut, doncs acabaràs tenint les pitjors feines i acabes sent una societat amb unes diferències de classe encara molt més exagerades.
Un d'aquests elements que pot ajudar a persistir tot.
Però és que això jo crec que és, o sigui, aquí és el fotut de com es barregen les coses, no? L'opinió pública i aquestes coses. O sigui, realment, si tu tens ideologies, no? L'ideologia neoliberal, que és la que s'estès en molts tasments, a més que es concentra en uns criteris econòmics, doncs aniria per aquest sentit, no? O sigui, de realment afavorir el privat en lloc del públic, tot i que entenen que després, com més privat hi ha, més bueno, altres històries, no? I realment, si tu veus ara mateix, i aquí és com pensar que realment la crisi, per aquests governs que hi ha ara, s'estan aconseguint com realment una oportunitat fantàstica, com van fer entre coses que en altres moments la gent no li colarien d'aquesta manera, si no hi hagués motiu o raó. Clar. No? Que jo crec que és una mica el que està passant, perquè si veus el conseller de Salut, el Boi Ruiz aquest, d'on ve? Si ve de la patronal dels
de mútues
i tot això, pues dius, hòstia, pues, aquest home no ve d'un passat de l'ICS o del que sigui de la sanitat pública. Llavors, per lògica, et dirà, o sigui, tot el que ha estat mamant és una altra ideologia, i jo s'entén. Aquí és una mica, suposo que també s'hauria de denunciar això, no? Perquè al final la gent... Doncs clar, vota, i aquí la fotuta de la democràcia com està entesa, no? Però qui ens governa? No ens governen... Bueno, els millors, no? En teoria són, però...
D'això de Ruiz hi ha un comentari que, no? En les plataformes així sanitàries s'ha fet bastant de ressò, que l'home va fer una afirmació dient que la salut era una cosa genètica, no? I que depenia d'un mateix, i que per tant l'Estat com a Estat no havia
d'intervenir, no?
No era responsable de garantir, no? I bueno, ha estat altament criticat perquè...
És una qüestió molt social, precisament, la salut.
Exacte, és de les coses, no? Vull dir que és com una justificació de dir per què hem de tenir un sistema sanitari públic de qualitat si total és una cosa que depèn de cadascú i jo com a Estat no ho he de facilitar, no?
Mm-hmm. Bueno, és el liberalisme entès com això, com a que l'Estat no ha d'intervenir en aquestes en qüestions que que afectin a tots els estrats socials, no? Perquè per contra, el mateix govern serà que no vol intervenir en qüestions més de... Bueno, no és per entrar en aquest tema, no? Però d'identitat cultural, o bueno, podíem donar un llarg, etc. No?
Sí, no, sí, sí.
La... O d'intervenir, per exemple, sí, en regular l'espai públic constantment. Exacte. És a dir, moltes regulacions de la nostra vida quotidiana estan superestablertes des de la llei, mm-hmm, en canvi, exacte, no? Està clar que des de l'interès econòmic, doncs, és que inevitablement el camí és aquest, no? Vull dir, si tenim un estat neoliberal i és aquí, i és cap aquí on anem, és que jo, bueno, vull dir, la, en realitat, bueno, el model sanitari no té cap altra sortida, en el fons és així de xungo, diríem.
Almenys és l'objectiu que es busca, no? Segurament tu deies això, el model americà, doncs, més anglosaxó en general, de que, per exemple...
Sí, però anglosaxó no, perquè de fet nosaltres el sistema espanyol és una còpia del sistema sanitari anglès. Mm-hmm.
Bien. Però el sistema sanitari
el
anglès actual...
El sistema és bastant... Bueno, és el model que es va copiar. Mm-hmm. I de moment encara...
Tot i que en el seu moment, per exemple, el govern Thatcher sobretot va fer retallades importants. Suposo no fins al punt de desmantellar-lo, com sí, potser als Estats Units, que no existeix per complet. No,
és molt més potent que el d'Estats Units, mm-hmm, a nivell públic. És un bon sistema.
Jo tenia una altra pregunta, però anava cap a una altra direcció.
Podries llegir abans un aforisme, però...
Mira, és que m'està mirant els aforismes i m'ha tocat la pàgina de la mort, llavors m'ha semblat com
el podem deixar per l'últim.
Pues canvia, no sé, el punt de banda,
sí,
o agafa el tercer punt.
La diosa fortuna, és així,
és la diosa, bueno,
és el teu sino,
quedo, no? Gràcies. No, intentaré llegir la més positiva, diríem.
És que és com les cartes del tarot, que et surti la mort no vol dir
t'haig de morir.
Res, exacte.
Vale. Diu,
vol dir canvi.
El llorar por cualquier causa, en la fiebre u otra enfermedad, no es malo. Pero si las lágrimas salen involuntariamente, no es bueno.
Dijo. A reflexionar.
Quanta raó.
Molt sàvil, Hipòcrates.
I això té un lligam amb la pregunta que li volies fer?
No, no té cap mena de lligam.
Bueno, és igual, tu l'has de fabricar. 3, 3, 7, 3 i 6.
Bueno, faig la pregunta per
sí,
això,
sisplau.
No,
te'n recordes?
Recentment vam anar a una xerrada de temes sanitaris i bueno, van venir alguns companys de diversos centres sanitaris a parlar una miqueta de com estava la situació i la lluita. I, bueno, no sé si s'ha explicat molt, però ells en el que en aquesta xerrada explicaven és que internament hi ha molts problemes entre els mateixos treballadors, perquè hi ha alguns que sí que tenen molt clara la lluita, però el que ens van deixar molt clar és que la gran majoria està absolutament desmobilitzada i això genera, clar, a la vegada també genera tensions i problemes dins els mateixos centres de treball. I llavors m'agradaria que em diguessis una miqueta la teva opinió al respecte, perquè va ser un apunt interessant, no? Vull dir, més enllà de tota la lluita, de tot el que s'està parlant dins els mateixos centres, en el fons, doncs pel que es veu són pocs els que es mouen, no? I amb tota la tensió que això genera amb la resta de companys i companyes.
M'agrada aquesta pregunta. No, a veure, jo hi ha una primera cosa, i que és que la classe mèdica, em penso que com a classe no ens podem definir com uns grans lluitadors reivindicatius, no tenim.
No sou com els miners asturians o...
No, és una professió que fins fa 4 dies pues, eren los señoritos médicos i eren pues, no, una gent amb un nivell econòmic alt i que per tant pues, qüestions d'haver-te d'organitzar per lluitar doncs no calia. El que la classe mèdica siguem uns mindunguis com qualsevol altre, doncs fa relativament poc i per tant tenim poca tradició d'organitzar-nos. Això és una primera qüestió. Una segona és que dintre del sistema sanitari tens molts estaments, no? Tens el que són els metges i metgesses, tens infermers i infermeres, tens administratius i administratives, etc.
Bueno, i per sobre metges i metgesses altres càrrecs, no? Que bueno, suposo que ja potser ni es compten en la lluita pels drets, no?
Però, els de dalt ni es compten. Però vull que ja tens tot, no? Diferents, que vol dir doncs, diferents formacions, diferents salaris, diferents coses. I després el tercer element és que tu tens això, la part hospitalària, que és un món, tens els ambulatoris, que és un altre món, és el que us he dit, hi ha una gran empresa que seria X, però després tens 25.000 bolets amb sistemes informàtics propis, pam, pam, pam. Per tant, una única xarxa de comunicació ja costa. Vale, això, llavors, hi ha campanyes, no? Per exemple, jo soc de... Bueno, que ni m'he presentat, no? Que jo soc metgessa de família i treballo en un ambulatori. Hi ha una assemblea d'atenció primària i que està movent-se i fent cosetes, però costa, hi ha molt poca mobilització, hi ha molt poca gent. I una de les coses també és el que ens passa sempre, no? Que...
Concilia.
Bueno, y lo urgente y lo importante. Y que després, doncs, també, pues, és veritat, és l'excusa de sempre, però és veritat que vas amb molta feina, que patapim, que patapam, que no, i llavors dius, hòstia, l'últim és pensar en què és important en aquesta assemblea, perquè és important això, perquè donarà resultats, etc, etc. I també dintre dels mateixos col·lectius, doncs clar, què passa? El que deia gent, no? Aquest moment de retallar està molt pensat. Estàs en un moment de crisi on tens gent que té una hipoteca, que pot ser que el seu company o companya s'hagin quedat sense feina, que diu, jo ara seré qui m'atreviré a protestar perquè a mi ja m'han baixat el 5% del sou, ara de més me'n baixaran més i no pagaré la paga doble i patapim i patapam. I la gent està molt acollonida, hi ha molta por de queixar-se. Mm. I com que el que he dit abans tampoc no està sent una lluita
recolzada,
pues, tens tota la raó, hi ha molt poca mobilització, estem molt de bueno...
Bueno, no sé si té a veure o no, però suposo la figura, sobretot en el cas de metges i metgesses, a diferència potser d'altres, podem comparar col·lectius de treballadores d'altres àmbits, clar, té un component, o sigui, està clar que tu treballes en centres hospitalaris i hi ha un treball d'equip, però sí que té un component individual, no? M'imagino que també d'alguna forma potser fa diferent el bueno, imagino, ho dic per sense estar-hi dins, no? Però el visualitzar-te com un col·lectiu, com pot ser de treballadors d'una fàbrica o d'un espai on tu estàs... No ho sé,
no hi havia pensat mai, pot ser que sí. Penso que també hi ha una part molt més... Penso que també som una classe que xupem molt, saps? Perquè, bueno, doncs lo típic, i sense haver de ser que siguis vocacional, no? Però bueno, tu al davant tens un pacient que té un problema i tu doncs, el resols, i que si ara l'has de resoldre... amb més pressió, amb menys temps, amb menys sistema, no sé què, però bueno, l'acaba resolent, no? Vull dir que tendim molt a protestar poc i anar treballant amb les condicions que vagis, doncs perquè t'agrada la teva feina i perquè al davant tens una persona, no? No són ni uns papers ni una màquina, sinó tens una persona que tu li has d'intentar resoldre el conflicte.
Està difícil deixar
no
de tenir algú, no?
No li pots dir, clar...
Deixar d'operar no, algú perquè... quan s'ha d'operar.
No, però jo penso que això passa, és a dir, ens passa a tots i a totes, a totes les professions, vull dir que les persones som totes molt adaptables i vull dir, ens vagin submetent per un costat, per l'altre i tal, doncs tu et vas adaptant, vas fent, i sobre la marxa, no? Però bueno, no... És a dir, que en cap cas era una crítica ni res, no? Sinó simplement un comentari respecte a allò que s'havia comentat i que tampoc era molt visible, no? Semblava com que hi havia les grans mobilitzacions dels metges o dels treballadors del sanitari, però que en el fons no s'estava explicant que, ostres, que hi ha molta por, que hi ha molts problemes a dins, que en el fons només s'està mobilitzant una minoria.
Total.
Una minoria i que, bueno... I a més, em va sobta molt una anècdota que es va comentar en aquell moment, i és que, bueno, això deien, la majoria de personal no s'havia mobilitzat. Això sí, el dia que va sortir la llista de l'ERE dient qui se n'anava fora i qui es quedava, llavors allà sí que van haver-hi tensions, perquè eren els companys que s'enfadaven amb l'altre company de per què amb ell li havia tocat i a l'altre no. És a dir, s'enfadaven els companys que havien estat, no?, els que havien estat acomiadats, o això que tu comentaves, no?, que faran com durant unes temporades uns deixaran de treballar i tal, no? Pues el que els hi havia tocat estaven enfadats amb els que no els hi havia tocat, no? O sigui, realment estem també en un punt de que ens hem desorientat
és una forma fomentària,
intern,
no?
Clar, perquè hi ha un problema a nivell de lluita, que es barregen lluites molt més personificades de, jo m'he quedat sense feina, amb una lluita global més política. I això jo crec que és un conflicte, no? Perquè pot ser que hi hagi una mobilització que tu dius, home, doncs mira, o sigui, em sap supergreu per aquesta gent que treballava i que ara s'ha quedat sense feina, però jo no veig malament el tancament d'aquest servei. Però clar, hi ha una part que és això, llavors hi ha una part de dir, bueno, clar, és que potser el tancament d'aquest servei va per deixar que això es degradi, que patim i patapà, i després es pugui vendre, no?, a una privada. Llavors, és una lluita de molts matisos i costa, i jo també repeteixo, crec que el col·lectiu mèdic no som un gran col·lectiu ben organitzat. Hi ha molts sindicats, hi ha un sindicat de metges que va només, no?, per coses molt més de metges, en el qual potser altres estaments que estan dintre del món sanitari no s'hi senten identificats. O sigui, jo crec que no és un col·lectiu fàcil de moure, perquè no és el mateix l'interès d'un metge que l'interès de un auxiliar de rajos, no és el mateix. Mm-hmm. I
si us sembla, podríem fer un parón musical i veure si animem a la gent a que truqui, perquè segurament, bueno, aquí parlem de moltes coses, sempre ho diem, que la gent pot tenir interès, doncs, pel que estiguem xerrant, però bueno, especialment avui, o sigui, jo crec que totes, qui més qui menys, tothom és usuari de la sanitat, després de quina forma ja és una altra cosa, no? I després aprofitar que ens comentin qualsevol cosa, ens facin preguntes, sobretot a la doctora, aprofitin el consultori, etc, etc, trucant al
93 317 3 6 6 6 6.
Jo us volia posar una cançoneta, bueno, que és d'un grup que es diu Crank, la cançó es diu Fins al final, xerra de moltes coses que ens toca sofrir els darrers temps, bueno, sempre, però especialment aquests darrers temps, i és de recuperatori, que es diu Barcelona Explota. I aprofitem, doncs, per, bueno, enviar un saludo al Gorka, que ens ha escrit precisament que el va alegrar que punxéssim una cançó d'aquest recuperatori quan el vam estrenar del senyor Juanito Piquete, que es diu Lugares Fecundos, i bueno, esperem que d'alguna forma o altra arribem a Lugares Fecundos tard o d'hora. Vinga, Crank, i seguim a Contralanda FM 91.4 www.contralanda.org.
No robarà la seva dignitat. No, 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 no deixarem que la trepitgin un cop més. I si cal, els cremarem la sucursal. No, 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 no ens rendirem. La nostra vida no està al pas en joguer. Lluitarem fins al final. Arribarem. La llet i l'arròs també han pujat. Els diners no m'arriben, no tinc ni per menjar. I no queda una altra que robar. I el de seguretat mira desconfiat. Però no em fa res, penso sortir amb el cap ben alt. No, 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 no deixarem que ens trepitgin un cop més. I si cal, els cremarem la sucursal. La nostra vida no
Bueno, doncs seguim aquí, estimats i estimades contrabandistes, a la sintonia lliure contra en DFM. Això és l'Assemblea Majares, estarem fins a les 9 del vespre i són ja, arribem a l'equador ràpid del programa, són les 8 i proseguirem amb la lectura d'aforismes, no? Ara li toca a la doctora, sembla que ha trobat un més que adequat, no? Què?
Bueno, un criticable.
Ah, això està
tenia coses molt bones, l'Hipòcrates, però... hi havia el tema de gènere que no el portava molt bé aquest home.
Baixa.
Dice así: mujer preñada que trae varón tiene buen color, si trae hembra, malo.
Mm, home, és realment...
com que realment...
No, no, vull dir que realment és una... però és un... és un pensament molt extès durant...
fins fa poc.
Bueno, durant molt de temps de la nostra història i en molts països encara entès així, amb les conseqüències funestes que tots coneixem, no? En moltes societats. I bueno, pues, podem entendre a vegades d'on ve, no? Entendrem que és cosa de salvatges i no. Eh? Bueno, vull dir que això és un pensament.
Conseqüències funestes de què? De que...
bueno, no sé.
Si té bon color, és clar. Bueno, l'associació de...
sí, de
bo a una cosa...
de que neixi una nena, pues, és algú negatiu per la parella que l'esperi, no? És un pensament que... però bueno, no és aquest el tema que volíem xerrar.
No.
Però bueno, curiós que hagi tocat aquest aforisme. Doncs abans estàvem dient amb els micros baixats que en veritat una cosa que no m'he explicat i no sé si ho farem bé o no, però és que també quina és la proposta, bueno, la proposta del que s'està parlant a nivell general des de la Generalitat o des de l'Estat espanyol. Bueno, en aquest cas crec que la Generalitat, però les competències són a nivell autonòmic, no? Com a proposta per reformar la sanitat, no? Que és el famós copagament, que jo no sé si s'ha...
sí, hi ha la idea del endavant. Copagament, hi ha la idea de les, no, de pagar alguna part de les receptes.
Bueno, les receptes ja està fet, no?
Temazo.
Però les receptes ja han fet una cosa, que per cada recepta has de pagar un euro.
Clar, bueno, clar, encara no s'està aplicant, no, això. Però... llavors... aquí també entrem, des del meu punt de vista, a una caixa de Pandora.
Ten.
Clar. O sigui, hi ha una primera cosa que jo crec que és una gran...
s'ha de fer una reflexió crítica, no?
Sí. Bueno, o sigui, la primera cosa és que a nivell sanitari, si realment hi hagués una intenció d'estalviar, el primer estalvi que has de fer és en la qüestió de farmàcia. Hem de pensar que la indústria farmacèutica és de les més importants, no? Després de l'automobilística, les armes i el sexe.
I per tant, influents.
Superinfluent. Llavors,
la Teresa Forcades, no?
Exacte.
I no només ella,
una
però
gran,
bueno, la gent se'n reia.
Una gran dona també. Us convido a entrar per internet i busqueu unes jornades que van fer dues plataformes molt bones, que són Farmacrítics i No Gràcies, que es diu Salut amb Seny, i que van parlar gent molt bona, entre elles la Forcada, i que es deien coses molt interessants sobre tot això. Bueno, doncs, la gran quantitat que es gasta en fàrmacs és enorme, i hi ha molts medicaments que es financen que no són en absolut necessaris. Per posar un exemple que tots puguem conèixer, no? Pues un protector d'estómac. Pues nosaltres ja tenim l'omeprazol, que és un medicament que fa anys que es coneix, que té els seus efectes secundaris, però més o menys ja es coneix. Bueno, doncs després s'aprova un altre fàrmac que es diu pantoprazol o esmoprazol o lansoprazol, etc, que no aporten res a nivell de salut en l'altre fàrmac.
Però que ja és com una nova marca, o bueno, ja mou
una... Exacte, ja és una altra nova marca, li canvien una molècula i el preu d'aquell medicament és molt més car. Per què tu, si ets un sistema, pues això, públic, que tens uns diners limitats, per què autoritzes tota una sèrie d'altres medicaments que no t'estan aportant res, quan el que estàs fent és encarir molt més, no? És una de les grans hipocresies. Tu per què fines una cosa que després, per exemple, a més, a mi, com a doctora de capçalera, em penalitzaràs si jo recepto. És una gran hipocresia. Senzillament, no l'autoritzis i punto pelota. Llavors, aquest seria una de les primeres coses que, si realment es volgués estalviar, s'hauria de canviar aquesta llei. Com que això no es fa, per què? Pues perquè les indústries farmacèutiques són molt influents i jo penso que moltes decisions polítiques actualment penso que es fan molt per una
resposta a uns interessos, no?
Econòmics, exacte.
En aquest cas, els farmacèutics, per exemple.
Sí, els farmacèutics no de farmàcia, de indústria farmacèutica.
Pues sí, llavors, sí, perquè les farmacèutiques i farmacèutics també s'han mobilitzat.
Clar, de la lluita dels farmacèutics no en tinc ni idea, ni que no te'n puc parlar, però... Clar, llavors s'han buscat una altra sèrie de mesures, que són això, no? Pues lo de la recepta, el copagament, etc. Jo estic en contra d'aquestes fórmules, però estic d'acord en coses que regulessin l'abús de l'ús de la sanitat pública i de l'abús dels fàrmacs gratuïts i de tot això. Em sap greu que s'hagi de fer d'un sistema econòmic, però també penso, per altra banda, que també estem molt acostumats que a vegades les coses, no, si no hi ha la contrapartida econòmica, a la gent li costa entendre, no? I que a vegades fins i tot és tan trist que si no hi ha diners pel mig no respectem o no valorem o no això. Llavors, entès com una cosa de dir, no? Fa temps es parlava, no? de cobrar una quantitat simbòlica per visita mèdica. Penso que així no s'ha de finançar la sanitat pública. Com a mesura
dissuasiva,
doncs, bueno, penso que funcionaria.
Això de l'ajuda era pagar un euro per visita o una cosa així, no?
3 euros, ens va dir a vegades un cop.
Tenia entès que era per un tema de la tercera edat, pot ser? Que...
Sí, vull dir que són aquestes coses, no? Vull dir que es van dir i que dius, bueno, jo crec que també va haver un moment de debat polític, no? Que la majoria de persones que estàvem en el món sanitari pensàvem que a nivell això, no? De dissuasiu funcionaria i per tant no estaven contraris. Ara, a nivell polític no és això, no? Vull dir, tu no penso que el pagament com a resolució d'una mala estratègia o organització econòmica no és el mitjà, no?
Absolutament.
I com ho regules i bueno, totes aquestes coses, no? Vull dir, què sé, hi ha moltes altres coses que potser podria regularitzar. També penso que no sé, que tot s'ha de... Jo, i així és la meva opinió, potser estaria més a favor d'una cartera de serveis. O sigui, també tots ens hem tornat com una miqueta de que l'Estat ens ho ha de fer tot, no? Jo també sóc molt partidària de l'autogestió de la salut i que... Bueno, pues que i els primers hem estat la classe mèdica, els culpables, no? Pues que sembla que la gent ja sigui una inútil i que no tinguis la capacitat de si tens una grip, saber el que has de fer.
Bueno, és que bàsicament el que has de fer és no anar a treballar. Vull dir, llavors, que la gent el que fa és anar a treballar,
escoltar el cos.
Que això també és el gran problema del sistema, no? Què passa?
La pressió, la por...
Els metges ens hem convertit que jo molts cops ho penso, hòstia, estic infrautilitzada pel sistema.
Tu el que hauries de donar és baixes i dir, tu no prenguis res.
No, al revés, Edu, una baixa no l'hauria de donar jo. Saps? O sigui, que jo com a metgessa penso que podria fer coses molt més interessants i que hi ha tota una part que et toca fer perquè el sistema està mal regularitzat. Una persona que té febre, podries... Saps? Lo genial seria que tingués la capacitat de fer-se i... bueno, aprofitem, no? La gent que estigui refredada no cal que vagi al seu metge capçalera, que es faci unes infusions de farigoleta amb mel, es prengui un paracetamol, faci caldets i es quedi a casa i es netegi el nas amb aigua amb sal.
No, però sí que és veritat que ha d'anar a fer firmar clar, algú, no?
Clar, però això és aquests errors del sistema, no? Vull dir, hòstia, si tu poguessis fer això i no haver d'anar a treballar, doncs ja hi hauria, doncs no sé, potser tres visites que t'estalviaries, no? Vull dir que s'ha fet també d'una manera que hi ha tota una part de burocràtica.
Clar, és que la salut no és més que una pota una pota més, un cas més de com funciona tot.
Clar, sí. A mi volia introduir molt també aquesta part avui.
Jo m'he pillat turno, perquè... però...
Ai, perdó.
No, continua, sisplau, perdona, no m'has tallat pas.
No, doncs...
T'he tallat jo més aviat.
Doncs... Això, que el que volia dir és que hi ha una part molt important d'educació, no? Que en tot aquest debat no s'està plantejant que sí, tenim un greu problema, que és que no sabem res del nostre cos i és una cosa purament educativa, i si a l'escola, ostres, s'ensenyés una miqueta com funcionem i coses molt bàsiques.
Però
molt bàsiques, és que
l'aparell digestiu te l'han ensenyat, el que passa que te l'ensenyen en una edat que després
clar,
se t'escapa i tot.
Clar, t'han ensenyat a l'aparell digestiu a 6 EDGB, però igualment no només es tracta d'ensenyar l'aparell digestiu, es tracta això de conèixer el propi cos, d'entendre
ser responsable un mateix de la seva salut.
Exacte, bueno, però clar, per ser responsable hem de ser una miqueta, el problema és que no sabem res, no? Vull dir, no tenim ni idea i llavors pues,
bueno, pues deleguem,
ens
n'anem
no?
A delegar altres coses, i és com el sistema
clar,
funciona
deleguem,
no?
Però és una qüestió purament educativa, vull dir, si se'ns eduqués en aquest àmbit, ostres, és que jo penso que és el que deies tu, vull dir, una tercera part de les visites pues, potser ja estarien resoltes, saps? A la llarga, vull dir que també és una qüestió de llarg plaç, però que seria altament resolutiva, saps? I és molt greu, no?, veure com realment no ens n'adonem, però no sabem res de nosaltres mateixes. I molt preocupant. Jo accepto que no sé res.
Sí, Mari, crec que jo igual. I no està això precisament en camí de canviar, no? Bueno, no ho sé.
No. Bueno... No.
Tu creus que hi ha algun país o algun tipus de sistema educatiu que fomenta això o coneixes o...
No. Jo crec que és més, pues,
bueno,
sí que penso.
Sí que ha existit i transmissions, no, que la gent,
clar.
Hi ha molts països que no hi ha metges, vull dir.
És molt més com és tristament, no, com menys desenvolupat tens el sistema
sanitari
o econòmic d'un país, doncs més hi ha la tradició oral de mares a filles i d'això. Sí que penso, que per altra banda, la reforma de la primària amb això va canviar molt, no? I ja no sé si és el senyorito médico, sinó que penso que ja que es comença entre tant la societat que ho exigeix com la classe mèdica, que ja no són persones que tan altives, a comunicar molt més.
No continuo, sisplau, però ara
que... No, vull dir, a formar més, no? I que cada cop s'intenta més de que un es responsabilitzi, de que la gent entengui, etc. O potser és una cosa més personal, de que a mi m'agrada i entenc la medicina d'aquesta manera, però penso que la reforma de la primària sí que va una miqueta amb aquesta idea.
Jo el que volia dir, o sigui, ja hi ha tantes coses que tinc un batibull aquí dintre el cap que no sé si seré molt coherent o clar a l'hora de parlar.
Bueno, és un símptoma habitual.
Sí. No, però a mi em fa pensar moltes coses, no? Per exemple, realment un pensament és el pensament sociològic, no? De dir, realment som la gent que vivim, la societat, les generacions, som resultats de mons que ja no és el mateix món. O sigui, sempre estem vivint com una miqueta darrere de lo que, no? O sigui, o al revés, anem
resultat
per davant, volem coses que justament la generació anterior volia crear alguna cosa, no? O sigui, la gent volia crear que és un sistema de sanitat pública, no sé quant, i nosaltres el que ens mengem és un sistema de sanitat pública que, clar, el que s'ha vist és en molts sentits és que no crec que tampoc sigui deficitari, però que està... O sigui, el que ha generat és un abús de certes coses i una sobremedicació, i que el que acaba donant és creat un estament
que és pues, la indústria farmacèutica, que en el seu moment, o sigui, abans sempre haurà tingut poder, però bueno, ara té un poder que és molt gran i que realment acaba torçant certes coses, no? I realment pues, una d'aquelles coses, i a més la mobilització és un altre element, o sigui, la gent a l'haver creat tantes superestructures o l'Estat o aquestes coses, que en teoria t'ha de fer les coses, ja no s'han adonat que la teva autonomia te l'has de lluitar tu cada dia o el que sigui. Llavors, realment el que crec que sí que hauria posat així, no? O sigui, realment falta una perspectiva estratègica de veure que això no ho canviarem ni en dos mesos ni en dos anys, sinó que és agafar una estratègia realment a llarg plaç i saber que l'horitzó és un altre, no? Realment doncs, un horitzó que vagi més cap a l'autogestió. Jo és que a vegades em sap greu una mica, però jo a mi ja al final ja arribo a pensar que me la sua completament que es carregui la sanitat pública, no?
No.
O sigui, no, ho arribo a pensar, no crec que me la sui ni que ho pugui dir d'aquesta manera, no? Però...
Sí, lo bo seria que tinguéssim...
No,
has tocat un tema delicat.
Ja.
Has estat molt...
No, però a mi vas, o sigui, ho penso dient que realment si per crear una cosa nova hem de destruir el que hi havia, que això és un tipus de pensament, i jo a vegades el professo, vull dir... realment hem d'estar espantats a pensar que ara hi hagi un moviment... Simplement també perquè és una oportunitat per denunciar certes coses i per veure que realment tot això ha sigut un resultat de que ha sigut la gent treballant en conjunt per fer alguna cosa, no? I que si tant s'ha fet un cop, ho podem tornar a crear d'una altra manera. O sigui,
però la destrucció del sistema sanitari públic que es planteja ara, precisament, no va en vistes a crear sinó més aviat que vagi a fer el mateix... Però seguir delegant, però pagant-ho bueno, a un preu...
Clar, no només no fer el mateix, no? Sinó que és el que dèiem abans, la sanitat privada és un negoci privat,
sí.
Per tant, vol un benefici, cosa que la pública no té aquest benefici. La pública el que fa és el teu fil conductor és la promoció de la salut i el preservar la salut. En canvi, la privada és un negoci. Típic informe, no?, d'una persona que ha anat a un hospital de la privada i a la mínima ja li han fet la radiografia, el TAC, la ressonància, l'analítica, el no sé què, el no sé quantos. Tot això és
diners
i en cap moment s'ha pensat si allò era necessari, era necessari aquella irradiació, aquell no sé què, aquell no sé quantos. Llavors jo crec que amb el que has dit tu, lo ideal o el que a mi m'encantaria seria una autogestió de la salut, uns metges que fessin un acompanyament de processos, no?, de malaltia o de promoció de la salut, però que hi ha moments, per desgràcia, en el qual no és suficient una autogestió, no? Si hi ha un infart, no, doncs tu necessites una infraestructura, si t'has d'operar, si tens un pacient terminal necessites no sé què. Llavors el sistema públic hauria d'estar per aquests casos, no?
Sí. No, jo amb això estic completament d'acord, o sigui, realment, o sigui, tothom, o sigui, per molt que no, a mi no m'agrada el metge, però si el d'anar-hi vaig, o sigui, no? I realment totes les coses, tots els avenços que s'han fet amb segons quin, bueno, moltes coses, no? Pues depèn també d'una tota una sèrie de tecnologies que clar no es poden inventar de cop i volta, o sigui, necessiten pues, unes indústries o un manteniment, uns coneixements, no?, que costa. Però bueno, jo no sé si m'he explicat tampoc bé del tot, eh? Vull dir que
bueno, com plantejar-ho com també igualment una oportunitat entre comillas perquè la gent sí que es plantegi, entenc, el que dius, es plantegi el potser aprofitar i anar cap a això, no? Ser conscient més d'aquestes coses i potser organitzar-se...
Suposo que mentalment jo no separo una cosa o una altra i jo pues, em plantejo un altre model de societat que no és només la sanitat, o sigui...
Clar,
és,
però
en si mateix com existeix el públic i el que són els estats i els països i, i les coses així, no? I
bueno,
tot plegat.
Bueno, era curiós, per exemple, veure no, quan hi havia tota la famosa acampada, no? Les acampades en el cas de Barcelona, la plaça Catalunya, que es organitzaven per... No, per certs grups o àmbits de treball, i un era el de la salut, no? Que tenia el component aquí, una majara, la Flor, que en formava part, ens explicava aquí, no? Que a vegades no era del tot sempre fàcil la convivència, no? Entre com els dos àmbits que s'intentaven juntar, que era la defensa de la sanitat pública i intentant universalitzar-ho en aquell unipetit univers que era la plaça Catalunya, no? Que la gent que li passés coses, doncs, hi havia treballadores de la sanitat que estaven allà, doncs, per portar-ho a la plaça i també explicar aquest conflicte, i al mateix temps el currar-se d'això, coses més d'autogestió de la salut, alternatives, etc. Però les coses podien anar mal, no?
Les medicines alternatives, aquest gran etiqueta i tot plegat, que bueno,
dona per un altre programa.
Sí, bueno, potser mirarem d'anar per fer, però és també és molt interessant, no? Vull dir, que al final hi ha molts aspectes de moltes coses, no? Que al final és això, quin món estem creant o volem crear. Mm-hmm. Pensant que no tot està fet ni està definit, sinó que som, pues, les persones que hem de portar-ho, no?
Home, el bo jo almenys que sí que percebo, almenys, no ho sé, potser comparant amb altres àmbits, a vegades, pues, bueno, pues tenir influències familiars d'altres països, que almenys la figura, bueno, jo ho veig amb gent més gran, no? Encara hi ha parlaves, no? del senyorito doctor, la imatge de la figura del doctor com algú molt elevat, que realment poques altres figures professionals són vistes amb tant respecte o veneració, però clar, al mateix temps això és distància, no?
Que va canviar, sí, jo crec que generacionalment.
Clar, jo dic, això era fins fa certes generacions, bueno, bàsicament depèn de cada família, bueno, no? Però fins a la generació dels nostres pares, almenys en el meu cas és així.
Clar, jo, però com el professor o com aquestes
coses. Però diferent, com el professor, però no.
Clar, bueno, perquè estava en un paper encara més...
Clar, potser segons la meva experiència... O sigui, la figura del professor ja fa unes quantes generacions, diem, que ha deixat de ser vista amb aquesta respecte o veneració, i potser la del doctor és bastant més recent, no?
Jo crec que és bastant equiparable la qüestió que està passant amb educació i amb sanitat. Penso que sanitat, doncs, va després, però no, la degradació del professional, la degradació de les institucions, del creure en... Tot això penso que anem bastant en paral·lel. Jo us animaria que retornem al tema. No?
Sí, ja fas bé d'encaixar-ho. Estàvem dient això, allò del copagament, no? Que també era una pregunta abans que jo sigui el meu, el que me toca a mi d'aforisme, però que jo t'ho pensar perquè ho vam comentar aquí fa poc, de... no té tant a veure, però sí que ho tenen. La vaga de fam que va tenir que va portar a terme aquesta persona, el Xavier Canyades, aquí al costat, a la plaça Sant Jaume, que feia una sèrie de reclamacions, no sé si eren 12 o així, a la Generalitat i a l'Estat, al govern central, una sèrie molt llarga, algunes d'elles, pues, molt genèriques, com podien ser l'abolició de la monarquia, etc., i altres molt concretes, com era l'absolució de les encausades per l'acció del Parlament. Però deia que hi deixaria la vaga de fam, que per deixar la vaga de fam, tot i que protestava per unes 12 qüestions o així, ella la deixaria si les dues primeres demandes que feia, pues, es satisfeien, que una era aquesta de treure els càrrecs a les encausades, i l'altra era que s'anul·lés aquesta proposta de copagament, no? Com almenys per aquesta persona, diguem, una cosa era molt concreta perquè s'havia de tocar gent de prop que coneixia, però l'altra, clar, el copagament, com dins de totes les demandes que posava, doncs era, entenc, la més important, fins i tot. Això ja és valorable, no? Però bueno, això de la importància potser de que realment, si això es porta a terme, del que implica, que és un canvi absolut, bueno, de model, no? De pensar d'aquest del sistema sanitari, suposo que és universal ara, i que per tant hi pot accedir qualsevol persona, amb o sense recursos, que és per lo que es diu que el sistema espanyol de salut, pues,
sí, pues és un dels bo, més, no? Universals.
O sigui, amb això del copagament, realment això...
O sigui, clar, jo penso que hi hauria d'haver... Sí, hi hauria d'haver primer una part de... que segurament, que si els diners es gestionessin d'una manera diferent, jo penso que hi hauria de diners suficients com per tenir un bon sistema educatiu i un bon sistema de salut.
Segur.
La qüestió és que ara, de moment, els diners no estan així gestionats, i la pasta ja sabem que el tenen 4, i que llavors els diners públics que hi ha són limitats. Continuo dient, crec que el copagament no ha de ser la via d'un d'això. Ara sí que penso que hi ha coses que es podrien estar més ben gestionades, no? No sé... Qualsevol persona, quan es jubila, hi ha de tenir el 100% de la medicació gratuïta? Bueno, potser no, no? Potser podem mirar per poder adquisitiu. No, no cal que sigui 100% gratuïta. Hòstia, allò costa uns diners, no? Doncs potser podrien ser un finançament diferent. Jo també parlava abans de la cartera de serveis. La cartera de serveis seria... Tu tens una sèrie de coses que es consideren que són imprescindibles, no? Per garantir una bona salut de la població. I pot haver-hi una altra cosa, és que ja seria una cosa més no sé, no? Més que ja no és tan bàsic, doncs per això, doncs, no sé, a veure.
Exemples.
Sí, un exemple seria més fàcil, oi? A veure. Vale. Un exemple que he posat avui al matí. Hi ha un tipus de sordera molt específica que és una sordera per una qüestió de transmissió de so però neuronal, que si aquesta sordera t'afecta en un nano petit, hi ha un implant que val molts i molts i molts diners, però que clar, si t'afecta en un nano i tu li poses, doncs serà una persona que podrà aprendre a parlar i tindrà tot un desenvolupament com a personeta sense cap mena de limitació. Aquesta sordera també es pot donar a una persona gran, però si tu tens 60 anys, l'únic que et passarà, l'únic, entre moltes cometes, doncs serà que la teva qualitat de vida disminuirà. Jo penso que no és el mateix, que per tant, a nivell de sanitat pública, una cartera de serveis seria que si tu tens aquest problema en 3 anys, el 100% t'ho financia a Seguretat Social, però que si, per exemple, tens aquest problema en tant, te'n financia el 40, el 60, el 70, el 80%, no? Pues això amb diferents coses. Que no fos tant de... És com el dentista. Per què el dentista entra o no entra, no? Seria més lògic de dir, bueno, doncs, una extracció és el tant, o les ulleres, no? Si una persona és miope, que no el tot o res.
Bueno, és curiós, justament aquests exemples del dentista i l'òptic, no? I són àmbits de salut que n'han quedat fora, no?
Clar, perquè si la revisió ginecològica o perquè si el tal i perquè no, no? I llavors, jo penso que això, la cartera de serveis, a mi em sembla una manera més lògica de poder fer una regularització, no? I de dir, bueno, en el moment que gestionem els diners diferents i que puguem oferir-ho tot públic i de qualitat, estupendo, però si no, potser, quan has de fer un pagament, fem més un pensar que sí i que no. O, per exemple, també es deia, a França això sé que ho estan començant a fer, si tu vas al metge d'urgències i el teu motiu no és realment una urgència, aquella visita es cobra.
Sí, sí.
Bueno, pues perquè això, perquè el sistema està per fer bé, i si tots volem que... Vull dir que jo penso que hi ha altres sistemes que són molt més...
Clar, bueno, realment hauria d'haver-hi com a la biblioteca, per exemple, com una idea,
no? Penalitzacions.
Sí, o un sistema d'aquestes coses, no? Però això és...
I creativitat. Jo crec que també és una cosa de creativitat, no?
El sistema, si tu fas aquest, un bon ús... estàs responsabilitzant una mica el metge, no? De dir-li que sigui ell qui digui, ui, això ha sigut una urgència, això no.
Sí. Bueno, suposo que en això hi deuen haver-hi uns coses... protocols. Clar, però jo penso que és la retallada, la part de l'enfado del col·lectiu sanitari, és també per no veure un nord, saps? O sigui, és com una cosa molt
feta a saco,
escavaginada.
Bueno, i fàcil, i sobretot carregar-ho al professional, a la gent, al recurs humà, sí, sí. I tal.
No? I assumir d'això, no? Pues en el meu, bueno, el lloc on treballo, doncs de cop i volta 4 persones que no estan treballant, i els demés assumeixes la feina dels altres. Amb el que vol dir això, doncs llistes d'espera, que els meus pacients, en comptes d'esperar pues potser 4 o 5 dies a veure'm, pues han de tardar 3 setmanes, etcètera, etcètera, etcètera.
I estrès,
però també això, no? Després diuen que no, la qualitat assistencial no disminueix. Com que no? Jo com a doctora de família trobo que és impresentable que tardi 3 setmanes a poder veure els meus pacients.
És que no, és absurd, perquè quan aquí 3 setmanes o s'ha empitjorat o ja t'ha passat moltes coses per les que vas al metge.
Vull dir que és...
Bueno, és la manera perquè la gent no vagi, o sigui, és una manera indirecta de dir... I que la gent el que acaba...
Potenciar la privada.
Es potenciar la privada. És la manera que... O sigui, això és el clar, no? De realment dir... El que volen fer és potenciar la privada, perquè tot un grup de gent que té encara un poder adquisitiu X o el que sigui, pues faci el moviment aquest i deixi d'anar a la pública, perquè tinguis ben valorat, i se'n vagi a la privada. Realment és l'estratègia que estan fent. Vull dir.
Això que deies, sí que és... Ai, perdó. El que deies de responsabilitat del metge sí que també és una crítica gran que nosaltres fem, no? Que...
Només afegir-vos una...
Que s'estan, o sigui, s'estan mesures molt covardes. Tant, o sigui, a mi personalment em penalitzes amb una penalització econòmica per una acció que tu no t'atreveixes políticament a fer, no? Clar. Si bueno, jo recepto tal fàrmac, el que dèiem abans, jo penalitzo, dius, home, pues escolta, no el financis,
sí,
i ja
bueno,
està.
Sí, traspassar la responsabilitat d'alguna forma.
Però jo ho deia més per l'enfoc que això es pot produir, no? Del fet de que hi ha idees
de ser
creatives que crec que...
No, era un apunt, però sí, sí, tenia la línia.
La meva àvia, amb 95 anys, va caure, es va trencar el fèmur i li van posar una pròtesi d'aquestes de diamant o no sé què, o no, diamant no, però de titani,
brillants,
que valia un paston, no? I clar, li van posar pues, per la sanitat pública i tot, i gratis, i jo no sé si aquestes coses les reciclen després.
Sí, tenen sentit, no?
Però no, sentit no en té, perquè igualment home, ja li van dir que la dona que el més que... segur és que no recuperés, o sigui, ja, que no pogués tornar a caminar, perquè la recuperació bueno, que... a aquella edat era molt difícil. Llavors, clar, en un sentit està molt bé i realment és com... No, hem de veure, no? Que realment estaria de puta mare i realment segur que si vols que surtin els números sortirien igualment que es pogués donar un servei a la gent i sobretot la gent que està pringant tota la seva vida currant i menjant-se pues, com la Basàvia pues, guerres o el que sigui dictadures i totes aquestes coses pues, es mereix no? Pues que se tracti bé fins que se'n vagi a l'altre món no?
Sí.
Però,
bueno,
però a part de banda és una història i més ara que realment o sigui, una d'altres qüestions i que és el que no es parla que és el component social de com anem, quin estat volem, o sigui, clar, la nostra societat està envellint a saco i cada vegada la gent pues, té més edat, dura més i són anys que, pues, jo què sé, tens una qualitat de vida però estan plens de xaques, no? Vull dir, cada any et passarà una cosa o una altra i vas degenerant a poc cosa que vas fent que et sigui més necessari tenir tota una sèrie de coses, no?
Clar, clar, i que en una societat, en un sistema capitalista, vius, clar. Clar, el temps sempre és valorat en diners, és a dir, com més tarden en morir-se les persones, més costos elevats hi ha per la societat, i clar, és que això és així.
Bueno, al mateix temps també tenen més possibilitats perquè gastin. És evident que sí que està clar això, no? I és el discurs que estarà, que
bueno, però
una persona, clar, com més anys tenim, menys ens deteriorem.
La gent gran normalment viu del subsidi de l'Estat.
És que a més no és el mateix, eh? O sigui, estem parlant de... O sigui, la societat es divideix, diríem, entre els més petits, és a dir, i els que estan en l'etapa de productiva i els que no ho estan, no? Els que no ho estan són els vells i els petits. Aquests són càrregues que tu has d'assumir com a societat o els malalts, d'acord? Perquè són persones que no produeixen només...
Bueno, dir, de...
són costos constants.
Això és el que es diu, amb la gent gran és una mica diferent. No ens oblidem que han estat productius i que les pensions que cobren venen de...
Són el tema dels drets i d'aquestes coses, no?
Venen de la seva edat.
T'ha explicat un joc d'una manera, que ara mateix el que estan fent és desmuntar, no? I nosaltres com a generació... No sé, vas, no ho pensem, però jo ja tinc, jo sé completament clar de que no tindré una pensió contributiva perquè no hauré contribuït mai.
No o no la sanitat, la quant... no tindrem...
Bueno, tindrem el que sigui.
No,
l'Estat s'està desmantelant de molts nivells, no?
Sí, però... sí.
Jo agafant amb això que deies de la pròtesi, penso que has tocat un tema interessantillo, que ja entraríem tot el tema de la bioètica, no? I... que una persona de 83 anys no,
90,
no, no es pot dir només 90, no sé què, no? Sí, s'ha de mirar quina qualitat de vida i que si té una bona qualitat de vida i una pròtesi, jo estic totalment a favor i m'agrada, no? Que la sanitat pública li posi la pròtesi que es mereix. És diferent, doncs, que tens una persona tingui 80 o en tingui 70, que ha tingut, jo què sé, no? El mateix accident, però que està amb una qualitat de vida fatal i que les possibilitats de que passi l'operació són baixíssimes, i que això sí que és veritat, doncs, que a vegades a nivell de sanitat pública no es considerava, igualment se li posava la pròtesi. Pues això sí que són mesures hospitalàries que ara sí han estat, s'hi comencen a posar i que no s'hi havien posat mai, no? A nivell de sanitat, a la primària fa molt de temps que ens estan controlant les despeses i en canvi l'hospitalària no. I sí que això penso que és una de les parts de tota la negativitat que té les retallades, però que la optimització o el d'això doncs és un concepte que pot anar bé, no? Però...
El que passa que a mi això em sembla que són com coses molt anecdòtiques, no? Vull dir, tampoc no ens podem posar a fer una llista de tal persona té tal edat i li han posat una pròtesi. Bueno, sí, però vull dir que la cosa no es tracta d'anar rebaixant el, sinó quin tipus de sistema tenim o cap a on s'estan destinant els diners i no, jo crec que no ho hem de convertir en coses més anecdòtiques, no? De dir, bueno, doncs les persones que no pas que ja vegi que hi ha menys possibilitats de, no? El que comentaves tu ara.
No, el que passa és que s'ha de, per això ja és un altre concepte, eh? Però jo crec que sí que a mi m'agrada transmetre el concepte de que salut, bona salut, no és sinònim de més proves complementàries, ni de més fàrmacs, ni de més intervencions, no?
Bueno, que em sembla aquesta concepció quantitativa.
Exacte,
de tot, no?
Vull dir que pot ser que una bona gestió sigui un acompanyament a la mort, no? Sigui un fer entendre a tal persona que aquell problema que té és crònic i que no se solucionarà amb 25.000 pastilles i que potser sí que se solucionarà si canva de dieta o decideix solucionar aquell problema que té.
Exacte.
Acumulat des de no sé quantos.
Vull dir que el discurs s'orienta cap aquí, diríem. Això és el...
Bueno, és una reflexió que està bé per lligar amb el que deies abans, la reflexió de que la responsabilitat ha estat de tots, no? De cara a, bueno, com en tants altres àmbits, no? Però amb certs mal usos que s'han fet, pues, abús de visites mèdiques, del que sigui, però és que clar, si ho penses, tens tota la raó i evidentment a vegades fins i tot aquí pot ser qüestions culturals de com ens agrada funcionar, de bueno, tot el que sigui gratis, pues, ho farem més, però molts cops que han estat fomentats aquests mal usos, no? Amb el cas de la més clar, el de l'automedicació, no? Que evidentment pues, tu estàs tenint tot el rato el discurs, el missatge i els estímuls de que pillar-se medicaments a la farmàcia i si són de marca i no són genèrics, millor, i llavors pues, bueno, acumularàs receptes.
Redoxol,
no? El metge ja aniràs per demanar-te 10 receptes, no? I qui diu això deu ser moltes altres coses. Que evidentment la responsabilitat és de tot, no? De les usuàries i usuaris que hem usat el sistema
i del col·lectiu mèdic, que també s'ha volgut tenir el poder, no? Vull dir, la informació és poder. Si tu no transmets el poder el tens tu, i per tant allò que deies abans de la figura del metge, doncs hi havia aquest poder que ara està passant una miqueta a les maldites medicines alternatives, que n'hi ha, que són estupendíssimes, i hi ha grans professionals, i hi ha gent que s'està fent d'or perquè...
Enganyar la gent.
Exacte.
Claro, com... Molt bé, doncs escolteu, anem entrant una mica al final del programa. No hem recordat tant com volíem el telèfon.
Bueno, ja hem parlat nosaltres, no?
Sí, però bueno, ho recordem perquè encara segurament hi hauria
temps. A veure si tenim algú, no? Algú que tingui alguna xaca, també, no?
Podeu trucar al 93...
3 o 7...
7-3...
6-6...
I podem fer alguna altra paró musical, comentar alguna altra coseta, però abans em tocava a mi fer l'aforisme, no? Llegir-lo. Jo l'he obert com a la tercera o així.
Com que la tercera?
Bueno, és que me n'han tocat alguns que ja us havien...
Tu has anat mirant tots els punts, eh?
No, no he anat mirant tots els punts. Mira, és més...
És més, el que m'havia... Ets un pilliner.
Jo m'he senyit el que m'havia tocat, que era la mort.
Vale. No, i és que el primer que he obert és el que ja t'havia tocat a tu. Vale. I m'ha sortit així a l'atzar aquest que, bueno, que jo crec que ens pot servir com a reflexions majares, no? Los eunucos no adolecen de gota, ni se queden calvos. Pues bueno, que no som aquesta reflexió, si us sembla. Vale, podríem escoltar alguna de musiqueta?
Què dius, perquè estic calvo, no? No. Sí, què vols sentir? A cada passa?
Bueno, podríem escoltar, què has portat?
Adversaris.
Escoltarem, i després m'agradaria buscar una cançó que va molt acorde al programa d'avui, que ara havíem escoltat, que és un rap que van fer usuaris d'un ambulatori que van aconseguir que no es tanqués a la colònia Güell. A més, ara el buscarem, i així també ens lligam a actualitat més potser recent de certes mobilitzacions que està bé en aquestes setmanes.
Molt bé.
Adversaris?
Sí. Vinga, cada passa. La cançó que dona nom a aquest títol. Aquest disc.
Després d'entrada de cul a l'era del telèfon mòbil, escriure mòdul 6 en una adreça, saber que no és la pressa que t'ha fet incrèdul, entendre que la peça clau era el llenguatge, habituar-nos a l'argot, a l'enèsima gota que vessa el got, el placatge del mercat, la pòssima del mastegot, l'aprenentatge, les hòsties i la marca del foc, després de l'era digital, informatius, tolerància, arxius il·legals, ànsia de llibertat, sota videovigilància, control quirúrgic a cada passa, malgrat la distància, després de convertir-nos en una llista negra de violents, quan picaven pedra a contracorrent, perseguint la nostra Venus, inoculant el virus del subjecte insurgent a cada passa.
Després d'haver estimat una gentada de persones que han donat sentit a la bondat i han desmentit a Hobbes, després d'avorrir els nobs, bufar clatells a les tertúlies i cops i manilles que ens obrissin els canells, després que ens aplatanés la semàntica demòcrata que estigmatitza el canvi amb la navalla més subtil, que esquinça el fil que havíem guardat a mil capdells perquè arribin ells i jutgin violent cada perfil de nosaltres, després d'humanitzar-nos sols, autodidactes a la força cada passa, perquè el mercat va tornar a sortir a la casa i col·locar una diana a la universitat i la veritat de subestar-se a classe, després d'estudiar escèptics cada opció pacífica per plantejar un nou paradigma on viure sense por i sense armes ni dolor, vam plorar amb el llent i a la foscor de cada passa i ara sols somiem amb bales
a cada passa,
a cada passa,
a cada passa,
a cada passa, només somiem amb bales, ens hem robat els somnis i seguim a cada passa, només somiant amb bales,
només somiant amb bales,
a cada passa,
a cada passa,
a cada passa,
a cada passa,
només somiem amb bales, i com que sembra vens amb bales, seguim a cada passa, nen, només somiant amb bales.
Esteu escoltant l'Assemblea Majares, 91.4, 3w.contrabanda.org, un programa saludable com pocs. Bueno, aquí tenim els adversaris per anar-nos de propietat intel·lectual en la setmana en què, per cert, no hi entrarem perquè això donaria per més d'un programa, però bueno, han tancat una nova pàgina de descargues, no ens farem aquí baladins i defensors ni molt menys de ningú, però bueno, sí que constatar que aquest és el tema de les setmanes amb l'atac corresponent dels Anonymous hackejant certes pàgines en l'estat espanyol, la nostra estimada i entranyable SGAE, per exemple, però bueno, ja estima que no tinguem les companyes d'Aptitud de fer un programa que segur que li dedicaríem força temps a això. Però bueno, proseguint amb el tema d'avui dels Majares, que hem estat tractant i que tot i que hem anat divagant una miqueta, però d'altra forma també en alguns moments he intentat concretar coses, no? Avui he estat comentant algunes notícies concretes en relació a aquestes mobilitzacions de defensa de la sanitat pública, com per exemple aquesta ocupació recent que havia hagut de l'Hospital de Sant Pau per part de treballadors d'allà, del comitè d'empresa, i que sembla que, bueno, que tampoc se n'ha parlat, jo per exemple no me n'havia acabat d'entrar molt, bueno, no me n'havia entrat realment, m'ho ha dit gent, però no, i que que sembla que la protesta, bueno, segur que com a mobilització i reivindicació no ha acabat, però que sí, el que és el tancament i ocupació en si sí que hi ha parat, però bueno, si algú sap més informació de ganes de dir-ho, pues endavant, que ens truqui i ens expliqui. La qüestió és que s'havia ocupat una sala de l'àrea de traumatologia allà de l'Hospital de Sant Pau. Una altra, bueno, ocupació que s'havia fet darrerament en un centre hospitalari és al Cap de Marina, allà a l'Hospitalet, en aquest cas, bueno, més promogut potser també per assemblees d'allà de veïnes d'aquest barri de l'Hospitalet, que també ha estat, bueno, pues seguint una mica la línia de coses que van passar sobretot a l'estiu, no? Em va haver acampades on, bueno, jo almenys l'única que em vaig passar i vaig estar va ser la de l'Hospital 2 de maig, per prop de Sant Pau, que és en aquest centre que no sé, anat, no sé si tancar les urgències era en aquest cas, bueno, el cas tot, no? Tot el centre, el cas és que, bueno, pues allà sí que almenys en el moment més d'auge sí que hi havia una, pues, bueno, una combinació de persones usuàries i de treballadores, tot i que sí que, com deia la doctora, a mesura que passen els dies, pues sí que sembla que es focalitza tot més a les persones treballadores, tot i que són problemàtiques que van d'una una direcció i l'altra. Bueno, a l'Anna també jo li podem preguntar, abans ha parlat del, no, de la web d'aquest economista que reflexiona força sobre la sanitat, però no sé si tens alguna recomanació perquè la gent s'informa, estigui al tanto de totes aquestes coses que estan passant. Un lloc.
A veure, hi ha uns que es diuen Dempeus, que es pot mirar també per internet, un també que és CAPS, CAAPS.
Sí, una m'ha dit que aquí el tenim obert,
sí.
CAPS.cat, no? Exacte, camps.cat. Es posa una mica joc de paraules. Bueno, les sigles són Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris d'aquest bloc. Que ara mateix, perdona, diuen en la web, la primera notícia que tenen és que hi ha una mobilització el 28 de gener a la plaça Catalunya amb Ronda Sant Pere a les 5 de la tarda, manifestació doncs convocada per l'Assemblea Constituent Fòrum Social Català i pues això, en defensa de la sanitat i també a Tarragona el mateix dia, però a les 5:30 i a... bueno, només diu concentració manifestació a les 5:30.
Llavors això, el de l'Assemblea d'Atenció Primària, també a través de la FOCAP, també s'hi pot hi ha el link
i que la gent s'acosti potser al seu al cap que li toca, a un laboratori que li toqui per veure
les mogudes,
perquè segur que
sí, sobretot no, jo crec que el que dèiem abans, no, de fer una miqueta la lectura de que no és tant un problema del col·lectiu sanitari, sinó que és un problema de tota la societat i que tots hem de lluitar per que puguem continuar tenint un bon sistema de salut públic. I jo també així volia comentar, no, cosetes potser més petitonetes, de que pues, els tancaments, els ERES es veuen com més, però hi ha coses així, no, més per sota, però que penso que sí que empitjoren, no, la situació, com el que deia abans, doncs 4 persones de baixa i que no es posi suplent significa, doncs imagineu-vos un cupo de 1.200 per metge que han de ser assumits per altres persones, per tant la qualitat que puguin rebre aquestes persones serà inferior, que es redueixin, es tanquin tots els quiròfans de, no, de tarda, o pues es redueixen les operacions que es faran. És evident que no et deixaran morir. Si una persona es modifica d'això, s'atendrà, però s'allargaran molt més les estades d'urgències amb camilles horroroses. No? Hi ha tota una sèrie de coses. Potser l'instrument que es farà servir, doncs ja es reduirà i es farà el més barat. Els especialistes... no, en el meu cas, doncs, en els especialistes de referència, doncs, potser en 6 mesos hi han hagut 3 professionals diferents, amb el que això vol dir pels pacients, les llistes d'espera augmenten, etcètera, etcètera. No són petites cosetes, però que són part de les retallades. No?
I passen més desapercebides.
I després també hi ha, des d'una part molt més del professional, la disminució de la nostra qualitat laboral i salarial, no? Vull dir que també penso, doncs, que ja, si ens comparem amb la resta d'Europa, doncs ja tenim uns sous molt inferiors al que hi havia, doncs, a més ara encara s'està disminuint més, no? Amb les retallades, i bueno, també és un agravi que no penso que, bueno, com a mínim per part meva no és la lluita més important, però sí que és una part que
bueno, que està allà i que repercuteix també, bueno, ja ho deies abans, vull dir, és evident que bueno, pues, també la precarietat laboral pues, acaba repercutint el servei que ofereixes, no? És un qualsevol ofici, diguem. Molt bé, doncs bueno, ens falten ja pocs minuts per acabar el programa, un 15 minutets. Sempre podem donar el marge que si hi ha algú que vulgui comentar alguna cosa. Avui la idea ens hauria agradat que haguessin vingut també, no?, altres companyes que també potser des d'altres àmbits o d'altres formes, però també estan treballant des de dins de la sanitat, i així portar pues, la visió de la penya que està corrent en el sistema sanitari des de dins. Però bueno, pot ser així, i si algú igualment encara vol trucar, doncs pot fer el 93-317-7366, 93-317-7366. Vull aprofitar per dir una convocatòria que no és que estigui vinculada al tot el que estem xerrant, però que sí que és davant d'un hospital, i és precisament davant de l'Hospital Sant Pau, i segueix bueno, una sèrie de convocatòries que ja es van fent des de fa temps, jo crec que més d'un any, però de tant en tant pues, es reactiven, que són les concentracions, bueno, porten per títol fora feixistes dels nostres barris, i que és com a contramanifestacions aquestes convocatòries que organitzacions ultracatòliques, concretament Azteuir, que està Azteuir, que es fa oir molt precisament darrerament, i més ara que el PP ha tornat i se li exigeix que compleixi certes promeses electorals que va fer, i també Derecho a la Vida, que, bueno, que es porten també temps concentrant-se davant de centres mèdics perquè deixin de practicar avortaments, i en concret a Barcelona davant de l'Hospital de Sant Pau, doncs es fan una sèrie de concentracions pues, de contra manifestacions, i el proper a Barcelona serà el dia 25 de gener, que això crec que és el dimecres, si no m'equivoco, el dimecres a partir de les 8, una concentració ja és Hospital Sant Pau, cantonada Avinguda Gaudí, i a les 8 i mitja pues, convoquen Fem Soroll, vine a boicotejar la seva marxa, és l'hora que comença la seva marxa, amb el que se t'acudeixi, que soles, petards, etc., des dels carrers i des dels balcons, etc. Doncs això, aquesta concentració des de bueno, grups de, que en defensa de l'avortament lliure i gratuït, i que també d'alguna forma el discurs va també bueno, vinculat a qüestions d'autogestió de la salut, i evidentment de que l'Església Catòlica deixi de regular o incidir en àmbits tan individuals com aquest. Molt bé, anem a ficar una cançó per tancar el tema que hem estat xerrant avui sanitari. Feia gràcia posar una cançó que té bastant a veure. Després ens guardarem una altra que porta l'Oliveta per fer la cirereta final al programa d'avui. Però ara, bueno, jo crec que és el dia adequat per... Podríem haver ficat la cançó de Seguretat Social de les Desmascarades, però bueno, en una altra ocasió. Però el que posarem és algo més actual, que és el rap del consultori de la Colònia Güell, que crec que el van posar al seu moment, el programa d'despedida quasi d'aquest curs, que bueno, és un rap que van fer una sèrie de veïnes d'allà a Colònia Güell. Això és Santa Perpètua Moguda, pot estar... Bueno. Terres catalanes, doncs...
Colònia Güell està per Molins de Rei, que va girant, no? No sé.
Bueno, per... no ho direm. La Colònia Güell, segur que és un lloc independent. El cas és que ja es va... Sí, no? De ser un lloc maco. La gent es va mobilitzar en defensa del seu consultori, i en aquell moment que van treure aquest rap per celebrar-ho, sembla que va ser una victòria, que es va poder mantenir. No sé a dia d'avui com està aquesta lluita allà a la Colònia Güell. Però bueno, escoltem aquest rap. Venga. Que us recomano que el mireu des d'internet, perquè és un vídeo i és de lo més divertit. Associació per la Conservació de la Colònia Güell.
Estem aquí, som tots aquí. Estem aquí, som tots aquí. El consultori, la Colònia Güell. Estem aquí, som tots aquí. El consultori, la Colònia Güell. No tanquem. El 30 de juny el CatSalut volia tancar el consultori. No, 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 el poble diu que no. Sí, 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 el metge es queda aquí. El metge es queda aquí. Es queda aquí. Mas, de què vas? A quina mutua vas? Mas, de què vas? Tu tanques i te'n vas. Mas, de què vas? A quina mutua vas? Mas, de què vas? Tu tanques i te'n vas.
Eres bueno, tío.
No són retallades, és privatització. No són retallades, és privatització. Sanitat, patrimoni de la humanitat. Sanitat, patrimoni de la humanitat.
Per què? Per què?
El 30 de juny al CatSalut volia tancar el consultori.
Per què?
No, 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 el poble diu que no.
Sí, sí, sí.
El metge es queda aquí.
El metge es queda aquí.
Es queda aquí. Mas de què vas? A quina mutua vas? Mas de què vas? Tu tanques i te'n vas. Mas de què vas? A quina mutua vas? Mas de què vas?
Tu tanques i te'n vas.
Retalleu-vos els sous a la nostra salut.
Més metges i menys corruptes. Estem aquí, som tots aquí. El consultori, la colònia, ué. Estem aquí,
estem aquí.
Som tots aquí. El consultori, la colònia, ué.
No tanqueu, no tanqueu.
El consultori, la colònia, ué.
No tanqueu,
no tanqueu.
No tanqueu. El
consultori, la colònia, ué.
Salut i sanitat pública.
Eres bueno. Sí, sí, el metge es queda aquí. Sí, sí, sí,
el metge es queda aquí.
El 30 de juny de 2011 les institucions van decidir tancar el consultori del Colona Güell. El poble es va negar a tancar el consultori. Es va organitzar torns de guàrdia de dia i nit, realitzar accions reivindicatives. Metges solidaris van col·laborar a visitar els malalts. Dies de lluita i negociació van aconseguir que el consultori obrís 3 dies de la setmana. Aquesta és la història d'una victòria. Sanitat, patrimoni de la humanitat. Bueno, doncs aquí ha quedat aquest vídeo. Mas, aquí n'ha hagut a Mas, i el metge es queda aquí i la doctora es quedarà una estoneta més amb nosaltres i potser ens acompanyarà després que ens autogestionem una ingesta de prendre alguna cosa. I bueno, nosaltres algunes cosetes més que us volíem comentar o d'agenda o de històries que hem vist aquesta setmana. Jo volia dir molt ràpidament, ja que precisament també la doctora hi va ser, que vam poder veure un documental que es diu Encaixonats, que xerra, bueno, és una mirada sobre la realitat del barri de Vallcarca. D'aquí aquí ja n'hem parlat en més d'una ocasió i algun programa especial l'hem fet. Segur que el barri del districte de Gràcia que ha estat arrasat i que encara ho està sent. I llavors aquest documental que es va fer entre el 2010-2011 i que ara pues, s'està presentant en alguns llocs, pues, mostra sobretot l'experiència d'uns tres veïns concrets i veu, bueno, i una sèrie d'imatges pues, de com està el barri. Tampoc és un documental que incideixi molt a entrar en el problema urbanístic i polític que hi ha hagut en aquest barri, però bueno, és un complement a altres vídeos que potser altres documentals que s'han fet des d'un àmbit més, potser present d'entrar en això, a intentar fer un treball més d'investigació, de denunciar i per tant, pues, bueno, pues una altra visió. I bueno, us el recomano, el podeu buscar por ahí, hi ha una pàgina, un blog on el podeu veure online, i segurament ben aviat es farà un passe a un lloc, ja us ho avisarem, però bueno, estigueu al tanto. I dir-vos que en aquest cicle de documentals que fan en aquest lloc, que no ho hem dit, és la Casa Elizalde, un centre cívic de l'Eixample, passaran diversos documentals i n'hi ha un en concret que us el recomanem perquè van fer un programa especial amb les realitzadores aquí fa un temps quan es va estrenar al cine, que és Morir de dia, que bueno, és un documental que parla sobre l'arribada de l'heroïna sobretot a Catalunya als anys 70, en el pas previ a que s'extengués als anys 80, i bueno, pues, us el recomanem, jo sóc que us agrada molt, i bueno, podeu recuperar el podcast on vam entrevistar la Laia, el Sergi i els realitzadors, i també desitjar-los en certa forma que tinguin sort a la gala dels Goya on estan nominades, i que bueno, pues mira, seria graciós que haguéssim tingut aquí a guanyadores del Goya, no? Però bueno, que a la Casa Elizalde el podreu veure el 27 de gener i també potser crec que per la xarxa ja també ben aviat suposo que també el podreu veure. I després alguna coseta més d'agenda que a vegades ens oblidem i que té a veure precisament amb algun passeu audiovisual també d'alguna persona que ha estat aquí, que és el documental Ergal, no sé si pronuncio bé, sobre la revolució, bueno, sobre la revolta a Egipte, que ha fet el Marc Almodóvar, que l'hem tingut aquí en alguna ocasió pues, explicant-nos bueno, pues, les seves experiències a Egipte durant aquesta anomenada primavera àrab, encara fos a l'hivern. Pues, això va donar resultat a que registrés aquest documental més que recomanava, que es diu Ergal, Vete, Diario de la Plaza Tagrir, i que podreu veure el proper dimecres 25 de gener a les 9 a l'associació RAI, al casc antic, carrer Cardés 12. Després, la setmana següent, es tanca aquest cicle primavera àrab amb una pel·lícula que té potser no del tot molt a veure amb la primavera ara, parla més de tot el moviment 15M i bueno, especialment a Barcelona, i que es diu Gritos en el cielo, però bueno, d'alguna forma la gent que ha organitzat el cicle ho vincula. Pues Gritos en el cielo, 1 de febrer a les 9, i Ergal, Vete, Diario Plaza Tranquil del Marc, el 25 de gener, el proper dimecres, també a les 9. I bueno, no sé si algú vol comentar alguna altra coseta, alguna altra convocatòria. Avui ja sembla el cerca, això es diu el correfoc, que tanca les festes de Sant Antoni, úniques festes de bar que es fan a l'hivern. No sé si això és molt saludable, no sé com ho veu la doctora. Però és encara tardor, es fan durant el pont de la Constitució, que fa frescor, però bueno, depèn de com encara la resisteixes. Però estàs de Sant Antoni, però bueno, el cas és que Contrabandistes vam estar el diumenge passat a les festes de Sant Antoni fent una missió especial des del torneig de futbol que organitzaven Tribut a Munique, no sé ja quants anys porten fent-ho, tercer crec, i vam estar allà fent pues, la missió allà del torneig i entrevistant a col·lectius que estaven allà, de Sant Antoni, d'Esquerra Eixample, de la Dreta a l'Eixample, del Clot, etc. Això encara no està pujat al podcast, però en breu ho trobareu, podcast.contrabanda.org. I ja per acabar, ja que hem estat xerrant tant de ràdios, pues dir-vos també que avui precisament venim d'una jornada el més interessant que s'ha donat a Can Masdeu, en el pic de Can Masdeu, que us vam mig anunciar la setmana, el darrer programa, i que organitzava la gent que està pues, mobilitzant-se al Valle de la Ciana, a la província de Lleó, al nord de la província de Lleó, que és una zona protegida on bueno, pues, hi ha una sèrie de... Bueno, una explotació... minera a cel obert que bueno, incompleix totes les legalitats i que bueno, ha donat peu a que una sèrie de gent d'allà i de fora pues, mobilitzi en defensa d'aquest espai. I entre altres iniciatives ha donat peu a la creació d'una ràdio, que és Ràdio Lila, amb la qual vam poder connectar tant el programa del 25 de desembre com ahir fent estar en ràdio dins la marató de ràdios asturianes, ja que León i Astúries pues, a vegades van més juntes que con les Castilles, no? Però bueno, hem estat avui allà dinant prou bé i hem vist un documental interessant fet per a l'Escarabajo Verde, però bueno, pel que ens deien hi ha bastantes coses, material audiovisual que parlen d'aquest cas, que realment també donaria per un programa sencer. Hem flipat bastant amb el que ens han explicat les companyes que estan en aquest projecte de defensa del Valle La Ciana, que porta per nom Toma la Muntanya i que en part sorgeix de gent que havia estat a l'acampada de Plaça del Sol a Madrid en la Comissió de Medi Ambient. Doncs bueno, i els pics de Can Masdeu, que ja sabeu que els podreu trobar tots els diumenges allà a la vall de Can Masdeu, al camí de Sant Llàtzer. Doncs bueno, senyors, ara sí que ens hem de despedir. L'Oliveta volia que posem una cançoneta que ven... Quina és? Que bueno, tenim aquí per acabar?
Una cançó de hip-hop que es diu Busted in the Hood i que és del supergrup mític de hip-hop Cypress Hill.
Pues amb això acabarem i després sonarà un àudio precisament de les companyes de Ràdio Lila, que ens han deixat així material que han fet. Avui no ho hem dit, per cert, perdó, hem fet un taller de ràdio també allà, que segur que ha estat de lo més profitós. Doncs bueno, moltes gràcies a la doctora.
A vosaltres.
Que ara et farem, com diu la cançó, que el metge es quedi una mica més, farem fer una coseta més, però bueno, no et preocupis que ja no serà així coses hipocràtiques. Bueno, i tornem d'aquí dues setmanes, en principi, si no ens equivoquem, amb les companyes de Massala, que fa temps que no venien i que ja els hi toca, no?, la seva nova era de jubilades. Sí. Vindran aquí a explicar-nos què faran ara.
Exactament.
A què dedicaran el temps lliure. Vinga. Busted in the hood.
Story I got to tell about a thugged out homie I know so well. It started way back when I was a teen in the hood on the corner slanging dope to fiends. Had a little stash that could serve your need. You can do what you want, but I got weed for me. Riding for my fam, trying to hit the grand crash unit on my ass. Now I'm in demand. One lonely family I be. All in the hood, I got no body. The sun is beating down on my red golf hat. Pigs are roaming through the alley, so I gotta toss my cat. Forgot about the sack, looking for a place to hide. If they ask me for my name, fuck them, I'm a lie. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash. When they caught me with the weed and the dope and hash. He said a little something, I wasn't so impressed. No more running, homie, now you're under arrest. The sack was in my hand, felt like a sack of bricks. I swore he couldn't see it when I threw it in my whip. He said he wanted some, I said I don't have none. Found it in the sun, on the floor next to my gun.
Les majares, arribem a la part final, la despedida, i recordar-vos que aquest programa es remet pues, el diumenge, que no estem en directe, i també encara, últimes setmanes, dimecres a partir de les 12. I saludos a la gent que ens escolta des de les ràdios companyes d'Alacant, des de Ràdio Mistalera i Ràdio Activa, que es redifonen molt amablement aquest programa.
Música.
against this desk when they caught me with the weed and the dope and hash. Now I got your crack and most of your crew. You got a couple choices of what you can do. Better make the right decision if you know what I mean. You can't do some time or fork over your green. I said I got no green, he started looking at me harder. I said I don't have nothing, you can go fuck your daughter. He hit me with the fist, he hit me with the gat. He put the nightstick to my back. So I think I'm done, the pig's got my gun. It isn't looking good, I got ink on my thumb. Another pig walked in, said he's playing games. He gave another look at me, found out my false name. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash. When they caught me with the weed and the dope and hash. Sitting there pissed as I dwell in my cell. The place.
I ja que hem fet saludos a la gent del País Valencià, recordar-vos que la nostra companya Flor, l'estimada Mahara, se'n va cap allà dijous 26 de gener al Cafè Tandur de València, que tinc ganes de veure i ens escolti des d'allà. I els amants del hip-hop, aniversari 21 anys de contrabanda amb una balada hip-hop al Niu de la Guatlla el dissabte 11 de febrer. No vos ho apuntant, els agents.
Said I see you once again, best protect your neck. I said eat a dick from me, you don't get respect. I said you wanna come with it any time and place.
L'assemblea
de Majares
se va
por donde
ha venido.
Yeah, he got dropped. PD had no witness. DA dropped the load. I got probation for the gun and the dope case closed. One OG gangster I